notícies a aquesta hora del matí. Hola, Carles Fernández, molt bon dia.
Bon dia. Ho has fet amb la mala idea d'enganxar-me amb la boca plena.
Jordi Mercader, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Sara González, bon dia.
Bon dia.
Ángel Ugilde, des de Santiago, bons dies.
Bons dies, Catalunya. Va. Bons dies, Xavi.
Va, primera bona notícia, crec, i mirant la cara dels presents, no tots, però crec que en general sí, hem dormit una hora més, els que ens llevem d'hora al cap de setmana, i jo crec que es nota. I crec que al país li anava molt bé dormir una hora més. Això és una gran notícia, això d'entrada. Després el Jordi Mercader arribava i em deia mira aquesta llum, que habitualment no és tan així, oi?
Sí, no, això és un plaer, això, eh? Per què no ens dediquem a mirar el paisatge?
I prou.
I no enterbolim l'ambient, diguem-ne, que ara està pacífic.
Al vespre, per això sempre és una mica depriment, aquest nou horari, perquè després serà la
Però de moment aprofitem el matí.
Sí,
vespre és una altra cosa, és veritat.
Tota la raó.
Però els que tenim mainada, ja s'ha acabat allò. És que encara no és fosc.
Això és veritat.
A dormir.
A més, és un document d'autoritat.
I la segona cosa bona, i em sap greu per tu, Anxo, és que ens han portat panellets.
No, ja dic esto de la boca llena i tal. Ja.
Saps què són els panellets o no?
Sí que sé. És lo que se comen en esta época del año.
A la castanyada, sí, home.
Això vol dir, Anxo, que has de tornar. Has de tornar a venir.
I tant.
Sí, no?
Bueno, no et veig amb molt ímpetu.
Pero,
que no han cambiado el horario allí.
De todas formas, lo que voy a hacer es lo que ya hice con un WhatsApp a mi querido amigo director del programa, que por cierto, tengo que desmentir que no me dejes hablar, como se dice en Twitter, sino todo lo contrario.
Bueno, es que yo creo que tens un exèrcit de tuitaires al teu favor que van dient que no et deixo parlar.
Sí. Luego siempre aparece un gallego que dice eso. Y eso es bueno. Un gallego que escucha Raku. Lo que exijo es el estatus que me corresponde en este momento.
A ver,
que, claro, tú me nombraste marianólogo hace muchos años,
sí,
¿no?
Sí, y tan.
Hace muchos años, hace 4 años. Vale, sí. Pues ahora soy de especialista en el presidente de la Generalitat. Así que, por favor, exijo hablar la cuota que me corresponde, que debe ser un 90%. Porque, sí, como dice Albiol, son las elecciones autonómicas de Mariano Rajoy. Mm. Así que cuidado conmigo, ¿eh?
Per tant, ara ets la persona que més en sap sobre el president de la Generalitat, vols dir, eh? Perquè se suposa Mariano Rajoy, tot i que t'he de contradir una cosa. Ahir al BOE, de matinada, quan sortien els cessaments, on vam descobrir a les 4 de la matinada que Josep Lluís Trapero estava cessat també a través del BOE, hi havia un punt molt amagadet, però que ho vam detectar des del principi, ho vam estar explicant a RAC1, era que Rajoy havia cedit tots els poders a Soraya. Per tant, t'ha durat poc.
Però ell pot delegar en qui quiera, però Mariano és Mariano, no?
Sí.
Mira,
no, però vull dir, això arriba fins al cert punt que quan jo li preguntava a Enric Millo cap a les 9 del matí qui era la màxima autoritat del país, em va dir Mariano Rajoy. I jo crec que no és del tot cert, això. O sigui, jo crec que la màxima autoritat del país, segons el BOE, segons el que va passar el 155, és Soraya Sáenz de Santa Maria.
Yo creo que eso lo haces para racanearme tiempo, como siempre, pero bueno, da igual.
A veure, Carles...
Delegar sí. No és renunciar a la titularitat. La titularitat és de qui és.
D'acord.
Una bicefàlia, una presidència paritària.
Solo quería hacer un último comentario sobre esto, que es que este es Mariano Rajoy Brey, o sea, que era... Mariano fue una junta de la Junta que decía... ¿Cómo era? No, Rajoy... Fue a Rajoy a una junta de la Junta, decía Beiras, para enfatizar lo de que no hablaba en gallego, ¿no? Que fue el primer vicepresidente de la Junta que no hablaba en gallego. En realidad ya ha presidido 2 comunidades, porque Galicia, de facto, la presidió también entre el 86 y el 87, porque el presidente que había era un florero, que era Fernández Albor, Geranio Fernández Anflor, que le llamaba...
¿Le deían así?
Beiras, lo mejor de Beiras son los insultos de apellido, es lo de Romay Ave María en lugar de Romay Ave Caría, Ana Pastor Alemán, bueno, en fin, y muchos otros.
Ana Pastor Alemán, hosti, quin horror.
Y también Miguel alias Cañete. Pero bueno, en todo caso... Claro, fue presidente de la Junta de facto y ahora es presidente de la Generalitat. ¿Eh? Y digo yo, esa expresión tan gallega de manda carallo en La Habana. Pero en fin, ¿quién nos lo iba a decir? En todo caso,
digues.
Soy el marianólogo, que quede claro.
D'acord. 9:02. A veure, jo crec que hi ha diverses coses a parlar. De seguida podrem tenir en línia els organitzadors de la manifestació que a partir de les 12 hi ha a Barcelona, que haurem, que jo crec que també és molt interessant veure com es calibren les forces. Recordem que per molta gent va ser, no sé si diria una sorpresa, però va impactar moltíssima gent la manifestació del 9 Va ser el 9?
8.
8 d'octubre. A Barcelona, per la Unitat d'Espanya, i avui han triat un escenari més gran, que és el Passeig de Gràcia, que si no l'omples costa, es veu molt. Vull dir que veurem què és el que passa avui. Evidentment ho seguirem a RAC1. De seguida parlarem amb els seus organitzadors. Jo, hi ha dues persones, com el Carles i l'Anxo, que ahir eren en aquest programa quan va sortir Carles Puigdemont. Vull sentir les seves opinions i si han donat una mica més de voltes del que va passar ahir. Però m'agradaria començar sentint a la Sara i el Jordi Mercader, perquè ahir no els vaig sentir. He de dir que ens va sorprendre, tot i que ja anàvem apuntant al llarg del matí que faltava que algú del, vaja, del que fins divendres era el govern de la Generalitat, com a mínim fins divendres, sortís a explicar alguna cosa de la situació, perquè divendres es va proclamar una república independent, i el discurs se l'estava quedant tot bé el govern espanyol, que és qui estava administrant la situació, i que a més hi havia coses factibles, és a dir, coses que estaven succeint, com les destitucions de alts càrrecs del govern, i fins i tot alguns que ja havien acceptat el cessament, com el director general de la policia o el propi Josep Lluís Trapero. Què us va semblar ahir el que va dir Puigdemont?
Jo crec que d'alguna manera denota que és un moment de gestió d'expectatives i d'encaixar també certes contradiccions. I parlo de gestió d'expectatives perquè és veritat que s'ha proclamat una república, però que no hi ha els mitjans en aquests moments per fer-la efectiva, no hi ha un reconeixement internacional, hi ha una falta de forces coercitives també per poder-la aplicar, i això implica fer un exercici de realisme, no? De potser no s'ha explicat prou a la gent que això no és tan fàcil com proclamar, sinó que tu has de tenir les teves pròpies eines per fer-la efectiva. Això pel que fa a la gestió d'expectatives. I després, pel que fa a assumir contradiccions. És a dir, si ara tinguéssim en compte la coherència del relat, hi ha prous motius, diguem-ne, per fer boicot a unes eleccions que, a més, s'han convocat de forma inconstitucional per part de Mariano Rajoy, de forma flagrant. Però si una cosa busca Mariano Rajoy amb aquestes eleccions és justament que es produeixi aquest boicot i aquesta divisió entre les forces independentistes. Per tant, jo crec que caldrà assumir la contradicció d'entendre que aquestes eleccions no es poden regalar a l'unionisme o a l'unitarisme, com explicaria el company Jordi Mercader, i que, per tant, aquestes eleccions també poden ser una oportunitat perquè si realment l'independentisme es presenta i arrasa, em refereixo a obtenir més del 50% dels vots, cosa que no va aconseguir el passat 27 de setembre, el govern espanyol certament es trobarà en una situació molt difícil. Jo entenc que hi ha prou motius per voler fer aquest boicot. A més, és probable que en els pròxims dies ens trobem amb detencions i amb motius que encara alimentin més aquesta pulsió, no? De dir, doncs jo aquestes eleccions convocat per un president que no és legítim, no hi vaig, però tampoc es poden regalar aquestes eleccions al govern espanyol, que justament és el que busquen i que suposaria quedar-se fora de les institucions durant 4 anys. Jo crec que aquest debat està molt viu ara mateix dins del govern.
Totalment.
I que per això vam veure ahir un pronunciament de Carles Puigdemont que va ser realment bastant neutre, és a dir, ell va haver de sortir perquè el govern no podia quedar-se en silenci després de l'impacte, no?, de l'anunci de Mariano Rajoy, però tampoc va poder dir coses molt concretes perquè realment hi ha un debat molt intens que s'ha de resoldre molt ràpidament, a més.
Hi ha un article que de seguida comentarem que em sembla molt, molt, molt interessant d'Oriol Junqueras avui al Punt Avui. Molt interessant, no pel que diu, sinó pel que intueixes que diu. Per tant, jo ara si dic que Oriol Junqueras avala les eleccions del 21 de desembre, estaré mentint. D'acord? No és això. Però hi ha una sèrie de frases dins l'article d'Oriol Junqueras avui al Punt Avui que fan pensar que alguna cosa està succeint dins d'Esquerra que fa que es contempli la possibilitat de concórrer a les eleccions del 21 de desembre. Jordi.
Bueno, és que votar és una paraula màgica. Aleshores, després de tants anys sentir que votar era l'essència de la democràcia, bueno, doncs ara et tornen a convocar a exercir la democràcia si vas bé i si no també. Que no. La intervenció d'ahir de Puigdemont va ser curta i pobra, siguem realistes, diguem-ne. O sigui, la gent que es pensava que després de la proclamació de la República al Parlament, feta com ho fem els catalans, pues, necessitava, diguem-ne, una sortida al balcó, necessitava un missatge de dir això ja està en marxa. És a dir, dit pel president Puigdemont, perquè el president Puigdemont no va parlar al Parlament. Tot és, en fi, tot és, tot ho hem fet, tot s'ha fet una mica per experts, diguem-ne, i per dir, bueno, perquè som, no podem fer-ho igual que l'altra gent, perquè seria, seria empobrir la nostra singularitat. Però és una mica raro tot. També és estrany que el president Puigdemont i l'independentisme no acceptin el cessament del 155 quan ells van dimitir. O sigui, en el moment que tu proclames la república, tu vas a, formes part del govern de la república, sigui provisional, però tu dimiteixes de la Generalitat. El que han intervingut és la Generalitat Autonòmica, no han pas intervingut el govern de la república. Per tant, aquesta polèmica és una mica agafada pels fils, diguem. O sigui, tu has de ser conseqüent amb les teves decisions. El Parlament diu que va proclamar la república, ens ho creiem, i a partir d'aquí uns formen part del govern de la república i l'Estat central intervé fent una interpretació abusiva de la Constitució, la Generalitat de Catalunya. Bé, bueno, doncs tenim una Generalitat i un govern de república. No, no passa res, això és habitual, diguem-ne, no, no hi ha res. Ara, entenc, diguem-ne, que ahir al matí l'independentisme va estar, fins que va sortir el president Puigdemont, va estar, diguem-ne, una mica desorientat.
Home, és que va estar faltat de discurs.
Faltat discurs i de missatge. Després de les seves paraules, jo crec que molts no van entendre res. En fi, el meu entorn independentista, diguem-ne, estaven una mica desorientats.
Hi ha una cosa clau en això, Jordi, perdona que t'interrompi, que crec que l'independentisme comptava amb un embat duríssim del govern espanyol, però un embat duríssim volia dir amb les forces de l'ordre, és a dir, amb els milers d'agents que hi han a Catalunya. No comptava amb un exèrcit, diguem-ne, de burocràcia, que això és el que ha passat. És a dir, avui...
Fa molts anys que...
Comptava amb l'1 d'octubre, perdona.
La brigada Aranzadi.
Clar, és que comptava l'1 d'octubre, és a dir, les imatges de l'1 d'octubre, la part més fosca, més bruta de l'Estat espanyol.
És que cada setmana veurem també a partir de dilluns què passa quan els consellers vagin a les seves conselleries i tots els alts càrrecs també.
Jo crec que aquí dones el clau, crec que demà és un dia en què veurem moltes coses. 5 minuts i un quart de 10 del matí, però dèiem que a partir de les 12 hi ha una imatge que s'ha de calibrar també en aquest escenari, que és la manifestació que ha convocat Societat Civil Catalana al centre de la ciutat de Barcelona, al Passeig de Gràcia. Àlex Ramos és el vicepresident d'aquesta entitat. Senyor Ramos, bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si compten... jo deia abans que l'escenari és més gran que el de fa 3 setmanes. Això vol dir que esperen més gent que fa 3 setmanes?
A veure, no, amb això volem ser prudents, no volem posar xifres. Qui vinguis pues serà molt benvingut i serà una xifra digna. No es tracta de veure si n'hi haurà més o menys. El que sí que està clar que l'altre dia es va desbordar i amb la Via Laietana molta gent no va poder ni accedir, i el que volíem era un espai cèntric i més net, més clar, i aquesta és la idea. Esperem que vindrà molta gent. No podem posar xifres.
Senyor Ramos, hi ha una qüestió que va passar la darrera vegada, que és que van venir alguns autocars, van venir trens de Madrid o d'altres ciutats de l'Estat cap a la manifestació. Aquest cop és exclusivament de gent que viu a Catalunya o també hi venen autocars de fora?
Bueno, miri, el lema de la manifestació és Tots som Catalunya. L'altra vegada vam estimar que no crec que passés ni el 5% dels assistents serien de fora de Catalunya, i nosaltres els donem pues la benvinguda, en faltaria més. La gran majoria eren catalans, i avui també és lògic, la gent propera, la gent d'aquí. Ara, si ve algú de fora, només faltaria. Nosaltres ens sentim catalans i espanyols i som benvinguts que ens vulguin acompanyar en aquest dia.
Però per això li pregunto...
Però li repeteixo que és una minoria, una minoria.
Sí, però més enllà de que sigui una minoria, jo no li preguntava si era minoria o majoria. Jo el que li volia saber és, des del seu punt de vista, que deu tenir les dades, no sé si... No recordo que Societat Civil Catalana, no n'estic segur ara mateix, i per tant no em vull equivocar, va contractar autocars per moure gent des d'altres llocs d'Espanya, però alguns partits polítics sí que ho van fer. Llavors, no sé si li consta que aquesta vegada hi ha autocars que vinguin de fora. Això és el que li volia preguntar.
Hi ha autocars que venen de fora, però el que sí que li puc dir, i no tinc totes les dades, hi ha persones que s'ocupen de l'organització d'això, totes les dades, però a grans aquests trets li puc dir que els autocars aquests venen per organització pròpia. Nosaltres, si ens demanen, algú ens ha demanat això, doncs hem intentat doncs, donar ajuda per organitzar un autobús, però sempre a petició. I la majoria dels autobusos venen per organització pròpia, eh?
Sí.
La majoria.
El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ahir penjava un missatge sobre la manifestació d'avui, en què demanava, mira, tinc aquí davant, por favor, que la manifestación por la convivencia en Barcelona sea festiva y respetuosa. Pido colaborar con todas las fuerzas de seguridad. Això vol dir que hi ha una part de l'estat espanyol, en aquest cas el govern espanyol, que tem que no passi això, que no hi hagi convivència a la manifestació?
Home, no ho sé. No. Jo crec que és un clam a fer les coses de forma cívica. Totes les entitats que tenen aquí, hi ha una gran manifestació, doncs és d'agrair que tothom apel·li al civisme. Nosaltres ho hem fet en el civisme, que totes les entitats i persones que vinguin siguin dins de l'art democràtic i que vinguin amb actitud cívica, ciutadana i festiva. Això ho repetim, ho hem anat repetint, i si ho ha dit el ministre, doncs, serveix. Tothom que ho digui sumarà.
Senyor Ramos, va haver-hi una... Nosaltres vam explicar la manifestació del dia 8 d'octubre i vam dir que hi havia moltíssima gent i que, i a més, al llarg de tota la transmissió que vam fer des de RAC1, vam explicar que era una manifestació festiva, familiar, vaja, sense cap tipus d'incident. Se'n van produir alguns de molt aïllats, però jo el que volia preguntar-li és, a vostès els molesten, els hi fa mal veure imatges com el que van veure el divendres passat de manifestants que aixequen les mateixes banderes que vostès? Que no dic que siguin vostès, dic que aixequen les mateixes banderes que vostès trencant els vidres de Catalunya Ràdio?
Home, nosaltres això no podem ni molt menys que acceptar la violència de cap tipus. Nosaltres el que demanem és ser una expressió democràtica i de llibertat d'expressió per manifestar el que nosaltres, catalans i espanyols, volem manifestar al carrer, perquè el carrer són de tots, però mai utilitzar ni la coacció ni la violència envers persones, ni entitats, ni materials. Faltaria més. Nosaltres això no podem acceptar-ho de cap manera.
Jo li preguntava si creu que li pot fer mal d'alguna manera, perquè precisament, no sé si condemnen el que va passar ahir fa 48 hores a Catalunya Ràdio.
Insisteixo, no es pot acceptar que hi hagi gent que es manifesta al carrer i vagin a trencar els materials i diu vostè els vidres de Catalunya Ràdio. Pues això, nosaltres no considerem que això no és correcte,
no
tenia, de cap de les maneres.
Com que em pregunta si són els vidres, no tenia constància que va passar això, senyor Ramos?
Sí, tinc constància que va, però amb la precisió del quan, el com exactament, sí que tenim constància. Nosaltres això no, evidentment, no estem d'acord que es faci això, i per tant, sempre que faci qui ho faci, nosaltres ho condemnarem.
Amb qui no sé amb qui han parlat per gestionar la seguretat d'aquesta manifestació, perquè estem parlant d'una manifestació molt gran, suposo que tenen contacte amb les forces de seguretat. Qui és l'encarregada avui?
Sí, a veure, nosaltres amb el tema de seguretat hem parlat amb els la Guàrdia Urbana, amb els Mossos, amb totes les forces de seguretat. I a més, nosaltres tenim un equip d'unes 300 o 400 persones que s'ocuparà del tema de voluntariat pel tema de seguretat. Hi ha una persona... Vostè em demana quina persona de la nostra entitat se n'ocupa?
No, amb qui han parlat de les forces de seguretat? Deia això que m'ha dit vostè, Mossos i Guàrdia Urbana.
No, amb totes les forces, amb totes. Amb totes. D'acord. Li puc dir que amb totes, em consta que amb totes.
D'acord. Si no recordo, em pot recordar qui és els que fan els parlaments avui en aquesta ocasió?
Sí, en aquesta ocasió parlaran en l'escenari el Félix Ovejero, Teresa Freixas, Paco Frutos i Josep Borrell. I en vídeo hi haurà el Josep Piqué, Francesc de Carreras.
En vídeo?
En vídeo, sí, perquè no podien estar-hi presencialment aquests dos, el Josep Piqué i el Francesc de Carreras estan fora d'Espanya i no podria, aleshores han fet una gravació i la projectarem, a més dels quatre que li he dit, i després llegirem el manifest de la Societat Civil Catalana.
D'acord, algun dels membres, la Míriam Tei, per exemple?
Els membres de la societat civil catalana llegiran els tres vicepresidents, que és Miriam Tell, Pepe Domingo, Miriam Tell i jo mateix.
D'acord. Senyor Ramos, crec recordar que va ser vostè qui en roda de premsa fa unes setmanes va dir que era Isabel Cuixet qui fa tres setmanes llegiria una part del manifest. Què va passar en aquell moment?
Bueno, a veure, la gestió la va portar una altra persona. El que va passar és que semblava que hi havia, diguéssim, voluntat per participar a través d'un vídeo, perquè aquell dia tampoc podia venir, a través d'un vídeo, i finalment, doncs, per algun motiu va sortir en algun mitjà una informació, doncs, com si estigués en allà, alguna cosa que finalment aquesta persona, la Isabel, ens va dir que preferia, doncs, no participar-hi, i ja està. No?
Ah, però us va dir, us va fer saber, no, jo no vull, o sigui, hi havia hagut contactes, hi havia hagut una mena de...
Hi havia hagut contactes, sí, hi havia hagut contactes.
I ella havia acceptat i al final va dir que no perquè s'havia publicat que estaria a la manifestació i no li va agradar.
Alguna cosa així, però torno a redir, són aquelles coses que si no les portes tu en persona, no. Sí que sé que al final, doncs, va dir que preferia, doncs, no estar-hi perquè amb ella, doncs, que, bueno, aquestes coses d'així multitudinàries, doncs, no li venen tant de gust com altres persones, Vull dir, no té major transcendència.
Crec que també hi serà la manifestació Miquel Iceta, el líder del PSC en aquesta ocasió. No sé si serà també a la capçalera, al costat d'altres autoritats.
Sí, estarà a la capçalera. Estarà a la capçalera.
Qui més hi haurà en aquesta capçalera?
En aquesta capçalera, pues, hi haurà el Miquel Iceta, la Núria Marín, l'Adriana Lastra, del PSOE. Després hi haurà pel PP, pues, tres persones. Hi haurà tres persones, petit, el senyor Albiol, qui més ens han dit del PP, hi ha l'Albiol, Alberto Fernández i Andrea Levi, i pel Ciutadans, Albert Rivera, Inés Arrimadas i Villegas. Després hi ha la ministra Dolors Montserrat, el delegat del govern, i després hi ha entitats, i el Paco Frutos també, evidentment, l'exsecretari general del Partit Comunista d'Espanya, i entitats, el que dongui el que és la pancarta.
Aquesta imatge de pancarta, diguem-ne, amb tots aquests noms, hi han tres partits del que alguns anomenen unionistes o constitucionalistes, etc, que és PSC, Ciutadans i PP. El que en les últimes hores ha semblat que algú apuntava d'un front, diguem-ne, de l'anti-Junts pel Sí, de les últimes eleccions, a vostè li semblaria una bona opció PP, PSC i Ciutadans per les eleccions del 21 de desembre?
Home, a veure, nosaltres no estem... Això és un tema dels propis partits. Vostè ja...
No, per això li pregunto opinió, vull dir que no, al final té la transcendència que té.
Nosaltres ja he vist que això del front, no, en el nostre costat hi ha hagut partits que fan amb una línia, però no hi ha hagut un front, un sol partit, aquest front que hi ha hagut independentista. Hi ha hagut més pluralitat, diversitat, i no com una cosa més homogènia o pètrea, sinó en pluralitat, perquè els partits preferien fer-ho així. Jo no li sé dir exactament de cara a les properes eleccions, jo no he sentit que hi hagi l'opció aquesta de fer un front electoral. Això no ho he sentit fins ara. Això és un tema dels partits.
Li volia fer una darrera pregunta, que és que en els últims anys hem vist l'independentisme molt mobilitzat als carrers, hem vist grandioses manifestacions des del 2010 i a partir del 2012. Tenen la intenció de, no sé si replicar aquesta mateixa idea, i la pregunta és molt clara. Hi haurà noves manifestacions en les pròximes setmanes que siguin d'aquest estil, senyor Ramos?
Bueno, veurem. Nosaltres el que consideràvem era que el moviment independentista, legítim, per altra banda, però nosaltres creiem que de forma il·legal i unilateral hi ha hagut un error històric amb això, però eren el col·lectiu que tenien l'incentiu per mobilitzar-se perquè volien canviar les coses. A l'altra banda, jo crec que hi ha hagut certament hi havia una majoria silenciosa que no volia confrontar-se en els carrers, no volia sortir, i bueno, però hi ha hagut un moment que hi ha hagut ha anat pujant la pressió, i el dia 8 d'octubre, amb aquest a prop d'un milió que vam arribar a estar en els carrers, doncs va ser aquesta expressió de trencar la vàlvula aquesta de descompressió, no? I jo crec que nosaltres, la nostra intenció no és que a fer política als carrers. Jo crec que no hem de fer una lluita de persones, però sí que hem de normalitzar. I els carrers, això de que els carrers seran sempre nostres, això no és una cosa que és de rebut. Els carrers són de tothom i nosaltres també, els catalans som tots, i avui diem tots som Catalunya i volem dir-ho al carrer. I hem de sortir tant uns com els altres de forma equilibrada, i aquí, doncs a partir d'aquí ja veurem. Però no per fer una batalla al carrer, perquè la política s'han de fer les institucions democràtiques que ens hem donat tots. Per tant, evidentment que nosaltres cada vegada que faci falta sortir, doncs ho farem, però no amb la voluntat aquesta d'estar contínuament al carrer, perquè crec que les institucions democràtiques han de fer la seva feina.
7:15, Àlex Ramos, vicepresident de Societat Civil Catalana, moltes gràcies.
Molt bé, a vostès, gràcies.
A RAC1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
4:15. Seguim en conversa amb el Carlos Fernández, l'Àncholo Gil de la Sara González i el Jordi Mercader. L'Àncho i la... i el Carles no els he preguntat pel que va passar ahir a 4:15. El que passa és que jo ho vaig sentir, però hi ha molts oients que no. Per tant, m'agradaria saber què creieu, que en quina situació es troba el país ara mateix. Àncho, què et va semblar el que va dir Puigdemont i què és el que esperes de les pròximes hores?
Recomiendo la lectura, sobre todo para el comienzo del artículo de Antoni Puigvert de hoy en La Vanguardia, ¿no?
Magnífico artículo, sí.
Sí, la verdad que bien escribe Puigvert. Es bonito incluso lo que dice al principio, de que es muy duro en calificar la actuación política de un amigo que está a punto de entrar en prisión, ¿no? O que puede estar a punto de entrar en prisión, refiriéndose a Puigdemont, ¿no? Puigvert es de Girona, ¿no? La verdad es que, dicho con todo el cariño y a partir de que ya sabéis que no tengo nada en contra de la idea de la República Catalana, según pasan las horas cada vez me ratifico más en lo que comentaba ya el viernes, de que la proclamación de la independencia en el Parlamento el viernes fue un auténtico disparate. Tanto estratégico como táctico. Es la confusión del fin y los medios. El 1 de octubre fue un medio, no un fin, no está avalado ni siquiera por los observadores internacionales que nombró la Generalitat o que conoce contra la Generalitat. Digo un medio porque servía para reivindicar el derecho a decidir y no puede ser un fin para proclamar la independencia. Y después incluso el hecho de anticiparse en la hiperventilación que decís vosotros del soberanismo, incluso anticiparse al Senado, porque podían haber esperado un poco. Ahora el relato es, Xavi, es claramente que se proclamó la independencia en Cataluña y el gobierno aplicó el 155 y encima convocó las elecciones que Puigdemont quería convocar o que intentó convocar y no pudo, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario un baño de realismo. En lo que comentas del artículo de Junqueras, da la impresión...
El tinc davant, i si vols, ara quan acabis, llegeixo alguns fragments. Digues, digues.
Vale, no, que empieza a dejar la puerta abierta a ir a esas elecciones. Yo creo que se deben aprovechar para convertirles en unas plebiscitarias. Hay un error estratégico inmenso del gobierno español, que es decir... lo volvió a decir Soraya Sánchez Santamaría en la tribuna del Senado solemnemente el otro día, que perdieron el plebiscito. O sea, ella reconoce que unas autonómicas se pueden convertir en un plebiscito a partir de la cuenta esa muy cuestionable que hacen ellos, que hubo un 52% de no.
Perdona, i Àncho, i encara una altra cosa, jo vaig sentir al president Rajoy dir que a Catalunya va haver-hi un referèndum il·legal, bueno, però va dir, hi va haver-hi un referèndum, que fins ara no havíem sentit això,
Sí, salvo algunas cosas, ¿no?
Ya.
Sí, entonces, yo insisto que desde un baño de realismo, la salida que tendría, la mejor salida sería convertirlas en unas plebiscitarias sobre el derecho a decidir. Y que además, en ese caso, claro, una candidatura unitaria de todas las fuerzas partidarias del derecho a decidir, como planteaba implícitamente Albano de Antefasín, no parece viable, pero sí que podían ser en listas concertadas con esa idea, desde ese punto de vista pueden ganar y a partir de ahí estarían a los ojos de la comunidad internacional en una posición mucho mejor. De todos modos, como comenta hoy también Lola García, que es imprescindible leerla, igual que Isabel García Pagán, claro, que es crucial lo que vaya a pasar a partir de ahora. Si efectivamente la querella está el lunes contra Puigdemont y se solicita su ingreso en prisión, pues entramos de nuevo en un territorio desconocido, inflamable, y que da mucho miedo. Yo la verdad es que, sobre todo, lo que tengo es mucho miedo, estoy muy asustado.
Caray. Carles, de totes formes, jo crec que el que apuntes està molt bé, perquè jo no deixo de repetir que crec que demà és un dia central per molts aspectes. Un, pel que tu dius, si es concretés aquesta petició de la Fiscalia de processar Carles Puigdemont per delicte de rebel·lió, un delicte que tots els juristes amb qui hem parlat fins ara ens han dit que no té lloc, perquè cal, i a més ho ha dit la persona que va redactar l'article pel Codi Penal, cal violència, una violència que és evident que a Catalunya no s'ha produït, o com a mínim per declarar la República, ni a posteriori, vull dir, no s'ha produït. És una decisió clau que ha de prendre el fiscal, i si doncs es demanen també penes de presó. Però, per altra banda, també per veure en quina situació queda el govern que fins divendres hi havia a Catalunya, per veure si tornen als llocs de treball, com van dir, en quina situació, si els deixen entrar o no els deixen entrar les forces de seguretat. No sabem res. Demà és un dia laborable i, per tant, és clau per entendre què és el que passa amb Catalunya. Digues, Anxo.
No, que en esto de la querella, de todos modos, hay algunas informaciones, por ejemplo, Ernesto Kaiser en el ARA, sí, o lo que está contando, que para mí es la referencia, lo que está contando Brunet en La Vanguardia, de que la idea es esa de rebelión, pero el propio Brunet dice que podría ser modificado, o sea, podría ser que no hubiese rebelión y solo sediciones, pero en efectos prácticos estaríamos en lo mismo, ¿no?
Sí. Porque
los yorks están en la cárcel por sedición, ¿no?
Volia afegir un matís. Perdó, Carles, ara et cedeixo la paraula. Ho dic perquè... Perdó, perquè... No. Total respecte a l'autoritat del programa.
Ui, la republicana, t'han fet un 155 ara que...
No, perquè a més jo...
He vist la pilota votant i he pensat xuta porteria.
Perdó, perdó. Li reconec l'autoritat del Xavi absoluta.
Perdó.
Simplement volia matisar. És veritat,
Anxo,
és veritat, Anxo, que parles de bany de realitat de l'independentisme, però també hauríem de parlar del bany de realitat de l'altra banda. És a dir, inicialment Mariano Rajoy havia parlat de convocar eleccions al cap de 6 mesos, Soraya Sáenz de Santa Maria havia parlat fins i tot de 8 mesos, però la realitat és que el 155, tal com l'han plantejat, és tan inaplicable que fins i tot ells s'han vist en la tessitura d'haver de convocar unes eleccions en tan sols 2 mesos. Que estic d'acord amb que és una jugada de lo més intel·ligent que li podem haver vist a Mariano Rajoy en els últims anys. Però també
em plantejo si tenia gaires més opcions. Eh?
Exacte, és una mesura també per necessitat.
Carles.
Bé, primer recuperant allò com vas veure l'ahir i el president i tot plegat, no? Jo cada vegada, i després de veure avui la premsa, mig llegir l'article del vicepresident, etc., jo crec que ahir el president... Mireu que la interpretació que em faig, eh? Jo he fet els deures. Jo crec que ahir va sortir el president a dir jo he fet els deures. I anem coneguent coses que potser volen dir que d'altres no es van fer. Perquè ell va ser molt matisat, molt matisat. Recordem ahir quan el vèiem que no va parlar de república, no va parlar d'estat independent, no va dir que ell fos... o sigui, tot estava molt, 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 molt mil·limetrat. Minuts abans o una estona abans havies tingut aquí el seu advocat i, vaja, ja, al final vam arribar a la conclusió de que això havia estat, aquest discurs havia estat fet amb l'advocat al costat. Per tant, jo crec que ahir el president... vist avui i anar coneguent al llarg del dia d'ahir coses que van passar és... jo he fet els deures i jo amb vosaltres he complert. Això un. I dos, jo crec que aquesta opció de deixeu-me-la batejar com Junts pel referèndum, diguem, o del bloc aquest del dret a decidir, o jo crec que aquesta, vist o llegit avui també l'article del vicepresident... posarà el PDeCAT en una situació complicada i on pot ser difícil dir que no. On pot ser difícil dir que no. És veritat que a hores d'ara la confecció de la llista em sembla, o sigui, marciana, eh? I ficar tota aquesta gent en un mateix... Però,
molt difícil,
però al final, com que en aquesta llista el que comptaria no és qui és l'1, qui és el 2 i qui és el 3, val? Sinó que el que comptaria és anem a buscar aquell... tan habitualment citat, 70 o 80%, que volen no sé què, no? Anem a veure si això es tradueix en... Ara, l'altra cosa és com es gestiona el resultat. Perquè, clar, si el resultat és perquè tornem altra vegada al 27S, uf...
Sí, sí, ha de servir perquè es faci una interpretació diferent i un resultat molt clar.
Com, diguem, la part que no està d'acord amb el dret a decidir, com accepta o no un resultat...
El Junts per Referèndum suposa desmantellar la república. O sigui, sí, la idea en si mateixa és molt difícil. I l'altra és que en aquestes últimes setmanes Esquerra i el PDeCAT han forjat una gran amistat entre ells, diguem-ne, personalment, i per tant això serà difícil d'oblidar. I l'altra és que confonen...
Estàs somrient, eh? Sí, perquè a la ràdio la ironia a vegades costa.
Forjar una gran amistat ho diu irònicament.
Sí, l'altra, diguem-ne, és que crec que confonen Dante Fachín en Catalunya en Comú. I jo trobo molt difícil que Catalunya en Comú, en la seva estrena a la política catalana, no vagi sola. Ho trobo difícil perquè, a part de que el Junts pel Referèndum implica matar al cap de 20 dies la república, ja proclamada, sembla, també implica una altra cosa, que en aquest programa no hi podria haver cap referència a la independència, perquè si no vindran. Doncs quin programa seria, diguem-ne, Junts pel Referèndum? Un referèndum per què?
Bé, no, però...
En situacions excepcionals, les solucions excepcionals no es poden descartar. I són els primers, els comuns, que estan demanant fronts democràtics, fronts per poder frenar l'aplicació del 150...
Però no el Parlament, eh?
Però... No, a veure, no estan pas en contra d'un referèndum.
No.
Important, sobre això... Jo deia llegir l'article d'Oriol Junqueras, és un article que signa des del Punt Avui, almenys està signat com a vicepresident del govern de Catalunya, que té, vaja, si ara un lector es mira aquest article, jo crec que hi ha coses que podies esperar de l'article d'Oriol Junqueras, com l'atac de les institucions, hem de recompondre forces, vaja, que s'ha de respondre a l'usurpació de les institucions amb un clam, etcètera. I la frase que és el president del país és i continuarà sent Carles Puigdemont. Això és el que diu Junqueras. I això és la part, entre cometes, òbvia, que és el paper que més o menys li podria tocar fer a Oriol Junqueras en la defensa de les institucions de Catalunya. La part que ja no és tan òbvia, que crec que és la que s'ha de llegir d'aquest article, que és pàgina sencera, per tant hi ha molts detalls i molts punts d'interès, són diverses frases. La primera... cito literalment l'article d'Oriol Junqueras. Diu, els propers dies haurem de prendre decisions i no sempre fàcils d'entendre. Val? Em sembla que és una frase transcendent. Parla d'imprescindible teixir sòlides aliances amb tots aquells actors socials i econòmics que tenen la decidida voluntat de construir un veritable estat al servei de la ciutadania. Parla de que es viuran moments d'incerteses, de dubtes o de contradiccions entre, i crec que això és transcendent, entre allò que volem i el camí que escollim en cada fase per arribar-hi. Contradiccions entre allò que volem i el camí que escollim. I una frase que em sembla que, en aquest sentit, per mi, em sembla molt, molt important, és... no s'ha de renunciar mai a les urnes per validar la república. Em sembla que aquí un lector mitjà pot entendre que el que està dient Oriol Junqueras... O sigui, el que dic abans, si jo digués que Oriol Junqueras ha dit que valida el 21 de desembre, que creu que s'ha de presentar, estaria mentint. Però, noi, si es llegeix les paraules que diu Junqueras, es veu clarament que està, com a mínim, llançant un globus a veure qui s'hi agafa. De si s'obre una porta i algú diu doncs mira, sí, és intel·ligent, és el que hem de fer, no? Això no queda sol. Això s'uneix a que, com dèieu vosaltres, ahir el Bano Dante Fachín era en aquest programa, jo li vaig preguntar si creia que hi havia la possibilitat de fer un front comú entre forces sobiranistes, no només independentistes, i va dir exactament això.
Ahir vam escoltar el senyor Albiol demanant que el PP, el PSC i Ciutadans es presentessin en bloc. Crec que davant de la situació d'excepció no s'ha de descartar cap opció. Si en les properes hores, en els propers dies, tothom està a l'alçada, la resposta que s'ha de donar haurà de ser molt contundent i excepcional.
A la pregunta de hi hauria d'haver-hi un front, va dir no s'ha de descartar cap opció. Resposta contundent i excepcional, deia Albano Dante Fachín. Preguntàveu, Albano Dante Fachín no és Catalunya en Comú. Cert. Elisenda Alemany, portaveu de Catalunya en Comú, bon dia.
Hola, bon dia.
Què li sembla la possibilitat d'un... Li vaig directe, a la pilota, sí. Què li sembla la possibilitat d'un front comú sobiranista de cara al 21 de desembre?
Doncs no és una opció que nosaltres plantegem des de Catalunya en Comú. Jo també li soc clara i directa. Nosaltres creiem que si ha d'haver un front democràtic, ara mateix ha de ser per la defensa de les institucions catalanes. I crec que tots els que estem compromesos també a construir un país nou sabem que és prou complex, com per anar més enllà també del simbolisme i també de la reafirmació nacional. I creiem que ara mateix, malauradament, l'únic efecte material que ha tingut la proclamació per part de Puigdemont és l'aplicació del 155 i és el suspens de les institucions de l'autogovern. I si els gestos simbòlics ens fan fer un pas enrere en la sobirania de Catalunya, doncs nosaltres hi serem per defensar les institucions de faltaria més, com sempre hi hem estat. Però, tot i que estem en un procés de debat, l'opció, òbviament, de formar un front o un bloc, com s'ha parlat, amb altres forces sobiranistes, no és una opció que nosaltres estiguem contemplant, entre d'altres coses, perquè creiem que portem 2 anys al voltant d'una mateixa lògica plebiscitària, on hem posat també el país en pausa per parlar de debats absolutament que a nosaltres ens semblen centrals, i nosaltres creiem que ara estem en un moment efectivament de resistència que necessita àmplies majories, aliances no només polítiques sinó també socials, que també representen la taula per la democràcia, però que ara mateix, òbviament, nosaltres no pensem en un bloc ni en un front comú electoral ni amb Junts pel Sí ni amb la CUP.
Crec que ha estat... li agraeixo l'absoluta claredat. En aquests moments, per tant, Catalunya en Comú no veu cap opció de presentar-se a Junts Eleccions ni amb cap membre de Junts pel Sí, per entendre'ns, Esquerra Republicana o el PDeCAT, ni Podem ni tan sols la CUP, eh?
Nosaltres sempre hem dit que no creiem en la opció de govern de concentració, entre d'altres coses perquè estem en una situació on ha estat aplicat el 155. És veritat que som en un procés de debat i sí que m'agradaria dir doncs, que encara estem prenent aquesta decisió, però que quan hem tingut aquests debats i aquestes converses és obvi que aquesta opció no és la que representa el nostre espai en la seva majoria i en la seva diversitat. Entre altres coses perquè creiem que hem esperat prou, hem posat en pausa al país aquests 2 anys. Creiem que és hora de llegir el que està passant en el conjunt del país i creiem que és hora d'enfilar també, de reconduir aquesta defensa de les institucions catalanes cap a un nou camí i que aquest camí ha de ser amb una agenda també social a l'altura de les demandes de la majoria del poble català.
Catalunya en Comú es presentarà a les eleccions el 21 de desembre?
Home, nosaltres ja vam dir que sempre havíem apostat per una solució dialogada i que pensàvem que si calia la possibilitat d'unes eleccions, aquestes havien de ser convocades pel Parlament, que en definitiva és la institució que ha votat tota la ciutadania de Catalunya. Les demandes de tot el poble català continuaran sent-hi el 22 de desembre i a mi se'm faria molt poc realista, la veritat, que deixéssim aquestes eleccions en mans d'aquells que defensen l'estatus quo, en mans d'aquells que carreguen contra l'escola catalana, contra la nostra llengua, contra la nostra cultura, i per tant, com torno a dir, amb tota la prudència, perquè no sabem aquestes eleccions amb quina normalitat o si es donaran amb repressió, i això òbviament hem de pensar com enfrontem aquestes eleccions, però se'm faria inimaginable que les forces progressistes o les forces sobiranistes deixessin en mans dels defensors de l'estatus quo aquestes eleccions.
Mm. Des del seu punt de vista, qui és el president de Catalunya en aquests moments, senyora Alemany?
Doncs jo crec que estem en una situació d'excepcionalitat democràtica on el Parlament s'ha dissolt. Jo crec que aquesta és la realitat. S'han convocat unes eleccions i el Parlament ara mateix està dissolt. Però és obvi que nosaltres som al costat de les autoritats catalanes del país. No sé, és una pregunta difícil de respondre perquè estem en un moment de nacionalitat democràtica. Jo no reconec, òbviament, que Rajoy sigui la màxima autoritat del meu país. Jo crec que les autoritats, ens agradin o no, els posicionaments polítics que les representen són d'aquells que van votar en unes urnes, aquelles eleccions sí que es van donar normalitat democràtica i allò va donar un resultat i fins que no n'hi hagi uns altres crec que són els que s'han de respectar.
Per tant, vostè entenc que diu que ha dissol el Parlament, s'ha dissol, per tant, entenc que des del seu punt de vista, Lluís Rebell, per exemple, o el senyor Coscubiela, o els, qualsevol dels altres 11 diputats de Catalunya Sí que es pot, en aquests moments ja no són diputats?
Doncs ara mateix, precisament, tenia una conversa, perquè no sabem com s'actuarà a partir ara d'aquest moment. També hem llegit doncs, que molts consellers també aniran el dilluns a treballar. Insisteixo que és una situació d'excepcionalitat democràtica. Encara no conec quina serà l'actuació per part dels diputats de Catalunya Sí que es pot, però és obvi que estem a les vistes, no, d'unes eleccions per al 21 de desembre i que som en un moment de total incertesa. A mi no m'ha donat temps tampoc ara de parlar amb els diputats tampoc de Catalunya Sí que es pot, però en tot cas crec que agrairíem tots que el president Puigdemont pogués avançar a tot el país en quina situació estem. Jo també agrairia que el vicepresident Junqueras, més enllà d'articles, ens pogués donar a tots un missatge de en quina situació es troba el país i cap a quin futur caminem. Sé que tant aquells que són independentistes com els que no són independentistes tenen una preocupació totalment comprensible, i crec que ara mateix el que necessitem són missatges clars i que realment expliquin quin és el futur que li depara al conjunt del país. I crec que això ajudaria bastant a que tothom pogués entendre en quina situació estem i cap a on caminem. I és obvi que una força política nova com és la nostra doncs aspira també a contribuir a aquestes respostes, i per suposat que estarem al costat de les institucions catalanes, però sobretot dient que més enllà dels simbolismes, Catalunya necessita moure's en la materialitat política i avançar socialment per a tots.
Si a l'entorn dels comuns es volgués presentar, hauria de fer un tipus d'aliances, una coalició. Si no recordo malament, en aquests moments queden 9 dies, segons el calendari imposat per Mariano Rajoy a través de la convocatòria de les eleccions. Com decidiran aquestes aliances? I sobretot, senyora Alemany, com decidiran qui és el candidat i quan?
Doncs ara mateix estem en aquest procés. Tothom sap que crec que la persona que millor representa l'esperit dels comuns és Xavi Domènech. També és veritat que ell ha de prendre una decisió aquests dies, i que després aquesta decisió, òbviament, ha de ser col·lectiva i col·legiada, com sempre, i que la prendrem, doncs, com veieu, molt aviat, perquè, com comentàveu, doncs les eleccions convocades així tan ràpid no ens deixa espai, no ens deixa temps tampoc per fer grans maniobres, però és obvi que en Xavi ja era la persona que crec que representa millor els consensos del nostre espai, però tanmateix és una decisió que hem d'acabar encara de prendre.
Elisenda Alemany, portaveu de Catalunya en Comú, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
D'aquí a 12 minuts seran les 10 en punt del matí, en directe al Via Lliure. Teníem una gran pregunta sobre la taula, i jo crec que és de les vegades que he sentit amb més claredat Elisenda Alemany dient obertament, no sé, que canviï alguna cosa en els pròxims 9 dies, que és quan s'han de tancar aquestes coalicions, que els comuns no aniran amb una llista amb Junts pel Sí, ni amb la CUP, ni amb... Vaja, amb la CUP no ho sé, però vaja, també, amb Junts pel Sí, Esquerra o el PDeCAT.
També és veritat que en un moment en què ni tan sols els independentistes saben què faran, seria molt estrany que fossin els comuns els primers que ho plantegessin sobre la taula. Jo crec que ells se n'aniran movent en funció de la realitat i no de les expectatives prèvies. Ells estan a l'expectativa també de què fa exactament l'independentisme, perquè si, per exemple, l'independentisme decidís que no es presenta en aquestes eleccions i només es presentessin PP, Ciutadans i PSC, ells també tindrien un problema a l'hora de decidir si van a aquestes eleccions o no, i més encara quan la senyora Elisenda Alemany està dient que no reconeix a Mariano Rajoy com a màxima autoritat de Catalunya.
També és veritat que no reconeix Mariano Rajoy, però ha donat partit sol al Parlament.
Sí, clar, estan bueno, plens de contradiccions, però com ho estan plens tots els partits en aquests moments de contradiccions, jo crec que ells no faran cap moviment encert fins que no se sàpiga també què fa l'entorn de l'independentisme.
Sara, els comuns no es dirigeixen al món independentista. Els comuns, igual que el PSC, volen, es dirigeixen al millor i mig de persones que estan al mig. Que estan al mig, no ideològicament, sinó al mig en aquesta qüestió.
No hi estic d'acord.
I cap dels dos, cada un, diguem-ne, pescant en llocs diferents, els interessa el frontisme.
Però una cosa, Jordi, vull dir, és que ara mateix l'independentisme està en la centralitat del catalanisme i tu l'estàs situant com si fos en un dels extrems, i això és així. I dintre dels comuns, aproximadament, hi ha un 30% d'independentistes.
Vull dir, és una força... No és independència, és el sobiranisme.
És una força transversal.
La centralitat està en el sobiranisme, no en l'independentisme.
Sí, però estem d'acord en que l'independentisme ha anat guanyant centralitat en els últims anys, això és així?
Té el pes que té, l'independentisme, però és que els comuns no es dirigeixen en aquest sector. Ells no són independentistes. Per tant, com pots...
És una força transversal. Tu no pots negar que hi ha un 30% d'independentistes dintre de Catalunya en Comú perquè existeixen.
Però, Sara, no confonguem els desitjos amb la realitat.
No confonguem els desitjos amb la realitat, Vull dir,
Catalunya en Comú...
Sé del cert que dintre de Catalunya en Comú hi ha gent que és independentista, la mateixa senyora Elisenda Alemanya es reconeix com a independentista, i hi ha gent que és federalista, i hi ha gent que és confederalista. És una força transversal. Ells no només s'adrecen a un sector en concret, ells s'adrecen justament a un sector transversal de la ciutadania, no només a uns en concret. Concret, que no són partidaris de la independència, s'adrecen a tothom.
Sara, que està, ells busquen el millor i mig de vots que hi ha al mig. I el millor i mig, aquest millor i mig de vots no vol el frontisme, no se li anirà amb el frontisme. Això ho sap el PSC i ho saben ells. I els altres partits van a uns altres nínxols de vot. O sigui, si que Catalunya Comú s'alinia amb l'independentisme, el PSC es posarà a 30 diputats. I si no, el temps. O sigui, els comuns no poden deixar que el PSC es recuperi. Seria un error estratègic mundial. I, per tant, no poden abandonar l'espai del millor i mig de catalans que són catalanistes i sobiranistes, però no volen anar ni amb Esquerra Republicana ni amb la CUP.
Un símptoma, potser, d'això que diu... Tot i que els dos sou comunòlegs molt millors que jo, però un dels símptomes potser és que ara Palau segueix el govern...
Que diu una cosa, d'aquí a res, la Sara González presenta un llibre precisament sobre el naixement de l'espai comú.
Un llibre en el qual Elisenda Alemany explica molt clarament que les aliances les buscaran amb Esquerra Republicana i no amb el PSC.
El llibre es diu, per cert, que així et faig la falca...
El parc dels comuns.
El parc dels comuns. El de Vis, ja, el tinc, el tinc i és amb uns fòrtebs.
Però deia que Ada Colau segueix, el seu govern segueix sent el que és. I va haver-hi un moment allò de que trencarem pel 155, de que si no, però vam deixar passar els dies, vam tirar la pilota endavant i l'hem superat. I de moment...
És que ells també tenen les seves pròpies discrepàncies internes. No és el mateix el que defensa Elisenda Alemany.
Ells no busquen un pacte amb el PSC, busquen el seu electorat, que és diferent. Ells busquen el pacte, busquen l'electorat del PSC. No el pacte.
Això és una altra cosa, però ells busquen...
Però per això no es poden alinear amb un frontisme.
Ja ho sé, però no t'estic dient això. T'estic dient que no s'adrecen només a aquest milió i mig que tu situes al mig, perquè situes tu.
No n'hi ha més.
Fixeu-vos que hi ha coses que... O sigui, hi ha dos tempos aquí. Un és el polític i l'altre és el judicial. Nosaltres, jo crec que tothom compartirà que l'empresonament dels dos Jordis significa un crac i en la interpretació i en els fulls de ruta que podien tenir tots els partits, allò és un crac. Això d'aquí els 10 dies que han d'arribar per la proclamació i la presentació de candidatures, aquí podem tenir algun catacrac també, I per tant, em sembla que la senyora Alemany està bé que el que vol fer és dir-li al senyor Dante Fachin, escolta, no parlis en nom de tots,
perquè ensenya la porta,
Sí, ensenya
la porta,
menys,
i hi ha una porta.
No és que
l'ensenyi
la porta, és que no estan junts.
Ancho. Ui, Ancho?
M'he quedat en el pro.
Ah, t'has quedat en el pro, acaba el pro, perdona. L'Ancho a vegades s'apaga el micròfon, però ara... Va, un segon, que acaba el Carles, Ancho.
Que li diu, o sigui, li marca el pas en el Dante Fachin, no? Que a més ahir també va anar a la tele, etcètera, i que es va com a banderar d'aquesta possibilitat, però crec que ha estat un excessivament contundent perquè hi ha entorn que no controlaran. I poden passar coses... Poden passar coses que no vinguin determinades per les accions polítiques, sinó per les accions judicials, i a mi em sobtaria molt que el fiscal Maza i tot el seu exèrcit canviessin 180 graus, A mi això em sorprendria moltíssim.
Perquè que, deia que ja no es pot avançar als moviments dels independentistes.
Jo ara una cosa sobre...
Estoy aquí.
Sí. Marianòleg. Sobre això una cosa, només Ancho, i et dono la paraula. El que va passar divendres, molta gent ha entès que va ser una jugada molt intel·ligent de Mariano Rajoy, perquè va evitar fer un 155 molt vistós, és a dir... Ha tingut un efecte molt demolidor, però no ha estat vistós. I alhora, la convocatòria de les eleccions, és veritat que ara genera tot el que estem parlant en aquests moments, que no és que ho estiguem parlant nosaltres, és que ho estan parlant els partits. D'acord? PDeCAT, Esquerra, la CUP, tots aquests estan tenint debats al respecte
d'això. I escriuen articles.
I escriuen articles. Llavors, això sembla una jugada molt, molt, molt poderosa de Mariano Rajoy, i és veritat que ho és, però alhora... o sigui, no és una jugada que el deixi en una posició perfecta. És a dir, si hi ha unes eleccions i l'independentisme guanyés de molt, no el deixa bé, Mariano Rajoy, tampoc. Per tant, anem de parlar d'això.
I, además, otra cosa. Me toca a mí.
Sí.
Perdón.
Carai, bueno. Que autoritari que estàs avui.
Bueno, el 155 ha quallat a tot arreu, ja en portem dos avui,
Y todos los gallegos llevamos un Mariano dentro, como decía, de los burgueses, ¿no? Por no decir otra cosa mucho peor que no voy a decir en antena. Ya me perdí. Sí. En lo del 155, Xavi, creo que tanto es así que además... se ha enmascarado una cosa que vale, que sí, que fue muy hábil, hizo de la necesidad virtud, como comentaba antes Sara y decía ayer Arturo Puente, y yo estoy muy de acuerdo, y también escribía Juliana, ¿no? Que no podía hacer otra cosa, porque claro, un Estado, según la definición de Max Weber, es el que tiene el monopolio legítimo de la violencia sobre un territorio, ¿no? Que esto es por lo que la República Catalana no es ningún Estado. Pero el Estado español en sí mismo, sin la Generalitat, tampoco la tiene en Cataluña, que ese es el problema que se vio el 1 de octubre, ¿no? Y entonces Rajoy intervino en la Generalitat, se saltó la Constitución, quiero decir, contribuyó a la escalada. Es verdad que la jugada que no hizo Puigdemont le dejó a Mariano Huevo pues hacerla suya, ¿no? En lo que estaban discutiendo Sara y Jordi, yo creo que es que Jordi es mucho mejor que tenga razón Sara en eso del 30%, porque es que si no tiene razón Sara, el independentismo no tiene mayoría en Cataluña. Y aparte de que yo creo que Sara efectivamente es la marianóloga de los comunes.
La comunóloga, sí.
Comunóloga.
Mira, si són tan complexos que no m'atreveixo ni a dir que els acabes de conèixer sempre del tot, eh?
Sí, pues mira, que yo del marianismo no te voy a explicar, a veces un poco, pero bueno, es por administrar mi parcela. Y por último, quería también comentar la encuesta esta del Mundo de hoy, ¿no? Que es interesante porque es la primera que se publica desde la convocatoria, aunque está hecha antes. Sí. Hay todo un equívoco que están alimentando. También el País saca una encuesta y que tiene una pregunta sobre la convocatoria de elecciones. Hay todo un equívoco porque, claro, la pregunta que hacen de si está de acuerdo con la convocatoria de elecciones es anterior a que la convoque el gobierno, ¿no?
Yeah.
Entonces, no, la gente está de acuerdo con la convocatoria, sí, pero habría que saber si con la convocatoria por parte del gobierno central, ¿no? En los resultados, hombre, es que es todo el mundo. Se ha llegado a un punto en España de hacer encuestas con muestras pequeñísimas que hace una encuesta con 1,000 personas en Cataluña y dice que la muestra es enorme. Eso lo dice en el texto, ¿no? No me extraña, claro, porque están dando encuestas de España de 1,000. 1,000 para Cataluña sigue siendo poco. A mí ese resultado que da para el soberanismo me parece bastante... bastante bajo, aunque claro...
El resultat, Ancho, per la gent que no ha llegit el diari El Mundo, és que no sumaria l'independentisme si fes Esquerra, PDeCAT i la CUP, perquè Esquerra trauria un màxim de 42 diputats, el PDeCAT entre 13 i 15, per tant, dels 62 que tenia Junts pel Sí passarien a 57, per tant, se perdrien 5, com a molt, per la part alta de la forquilla. La CUP en trauria 7, per tant, 3 menys que el 2015, i això sumarien 64 a 4 de la majoria absoluta.
Sí, hay una cosa que desde el 2010 o incluso antes, el voto nacionalista, convertido ahora en independentista en Cataluña, está estabilizado en torno al 48%. Sí. Y tampoco hay elementos para pensar que vaya a haber un desplome en tan grande como dice esta encuesta, ¿no? A mí me parece más interesante un pronóstico que da hoy en La Voz de Galicia, por cierto, Jaume Miquel. Jaume Miquel es este hombre que, como decía Enrique Julián en el prólogo de su libro, es el hombre que vio moverse en la montaña, ¿no? Fue el primer sociólogo que se dio cuenta del cambio de ciclo en el electorado español, ¿no? Después de las europeas. La verdad es que es verdad que alguna vez se ha equivocado en sus pronósticos, pero ha demostrado una grandísima solvencia en los últimos años, y su libro de la perestroika de Felipe VI lo recomiendo porque está muy bien, ¿no? Y lo que pronostica Jaume Miquele es: ganaría RC con 42 escaños, PDeCAT hacia 20, la CUP 9, es decir, mayoría absoluta, porque sumarían 71, bajaría 1, ¿no? Y del otro lado, Ciudadanos 21, PSC 17, Comunes 16 y el PP 10. Hombre, es aventurado en hacer pronósticos, pero me parece más realista esto, con la salvedad de que no sabemos si se van a presentar juntos. Yo lo de que los comunes no vayan con los otros me parecía así muy difícil, y Alemany lo descartó, y Sara también lo dice, y coincido, ¿no? Hay que saber cómo se articula lo de lo que hasta ahora era Junts pel Sí. ¿Y qué pasa con las detenciones? Porque eso es crucial. En los 9 días estos que hay, sí, por delante, sí. Son como 900, vaya.
Sí, sí. Deixa'm, sobretot aquest patracol que esteu dibuixant, la possibilitat, i jo deia que demà és un dia molt, molt intens, no només per veure què fa Carles Puigdemont, què fa Oriol Junqueras, què fan els que divendres eren consellers, si van a treballar o no van a treballar, que ara m'he sentit doble i dic ara, quin horror, si van a treballar o no van a treballar, si els impedeixen entrar o no els impedeixen entrar, si signen ordres o no ho fan, en el cas que puguin entrar. Bé, la Laura Parés és advocada penalista. Senyora Parés, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Davant del que ha passat fins ara, és a dir, el que es va publicar dins el BOE i que en principi és d'aplicació a Catalunya, tot i que s'ha declarat una república, per tant, ens trobem en aquest escenari de contradicció de sobiranies, Carles Puigdemont podria anar dilluns, per tant, demà a treballar al Palau?
A veure, si des d'un punt de vista estrictament penal i si ens rematem a la legalitat espanyola, perquè ens trobem en aquesta situació, no?, que tenim dues legalitats, doncs el fet que ell pogués continuar amb l'exercici de les seves funcions, com ha fet fins ara, podria fer que se li atribuïssin determinats delictes. Els delictes que se li podrien atribuir no serien els mateixos que estem barrejant fins ara. És a dir, si són coherents amb la perspectiva del govern central i de la Fiscalia, fins ara se'ls han estat atribuint uns delictes que requerien de la seva condició d'autoritat o funcionari. Ara, pel fet d'haver estat destituït de les seves funcions, ja no se li poden atribuir determinats delictes que fins ara se li venien atribuint, perquè ha perdut aquesta condició i són el que nosaltres anomenem delictes especials. És a dir, que només es poden cometre si són funcionaris o autoritats. Per tant, per exemple, amb la desobediència, per ser clars, sí que es podria cometre el delicte de desobediència si hi hagués un incompliment contumaç, reiterat, a un mandat del govern central, però no seria la desobediència de funcionari o d'autoritat que fins ara se li venia atribuint, sinó la desobediència del 556, que és la que pot cometre qualsevol particular.
I això té menys pena, per entendre'ns?
Té, per exemple, se li descarta la pena d'inhabilitació, que ja decau, i sí que té una pena de presó de 3 mesos a 1 any, o bé de multa de 6 a 18 mesos.
Clar, tant, o sigui, el que està dibuixant ara mateix és que si, segons el govern espanyol, Carles Puigdemont ja no és una autoritat a Catalunya, el fet de que intenti entrar, entre cometes, no assumir l'obediència, per tant ser desobedient i entrar al despatx i intentar treballar, se'l podria acusar, però no com a president, se'l podria acusar com a particular, i això, per tant, no el pots inhabilitar perquè no ho fa com a president.
Exacte. I també és un delicte, de fet, menys greu. El mateix succeeix amb la prevaricació. La prevaricació només la poden cometre autoritats o funcionaris. D'acord. Per tant, si es dictés resolucions, no té la condició de funcionari o autoritat que requereix aquest delicte. Per tant, no podria cometre el delicte, al meu entendre, el delicte de prevaricació. El mateix succeeix amb la malversació. La malversació requereix de la condició de funcionari o autoritat, o bé que la persona sigui dipositària o encarregada d'aquells cabdals públics. Clar, aquí no podem, entenc jo, que no podem parlar de persona encarregada en tant que precisament, per dir-ho d'alguna manera planera, aquesta persona ha estat desencarregada, no? Per tant, jo, al meu entendre, tampoc ens podríem trobar davant del delicte de malversació, ni tampoc davant del delicte d'apropiació indeguda o administració deslleial, que és el delicte anàleg que s'aplica als particulars.
I usurpació de funcions? Perquè avui hi ha molts diaris que en parlen, és a dir, de fer una feina que no et toca fer, que em sembla que també està parant en presó.
Exacte. El delicte d'usurpació de funcions públiques, en aquest cas sí que li podria ser atribuïble, perquè requereix que la persona, diguem, exerceixi actes propis d'una autoritat o funcionari, té una pena de presó de 1 a 3 anys. Aquest sí que és el que, si diguem, es podria barejar i seria doncs probable que en cas d'exercitar una acció per part de fiscalia, doncs sí que s'inclués aquest delicte.
Això m'interessa, senyora.
En tot cas, són delictes de, diguem-ne, de menys entitat que els que venien barejant fins ara.
Senyora Parés, el que passa és que ara estic veient imatges de nou de la declaració institucional d'Aida Puigdemont des de la delegació del govern de la Generalitat a Girona. Això és usurpació de funcions, és a dir, si des del punt de vista de la legalitat, el missatge d'ahir ja pot ser delicte d'usurpació de funcions?
Des del meu punt de vista, unes simples manifestacions s'englobarien dins de la llibertat d'expressió i no són pròpiament exercici de funcions.
D'acord.
Ara bé, si diem-ne d'alguna manera, doncs, continués, no?, dictant resolucions, mm-hmm, firmant, diem-ne, actes propis d'un president de la Generalitat o els consellers de la mateixa manera seguissin realitzant les seves funcions, doncs sí que podrien incórrer en aquest delicte, insisteixo, des d'una perspectiva de Fiscalia i Govern Central, que venen mantenint doncs, que no poden tenir aquestes atribucions.
Juntament amb la Laura Parés també tenim en línia Marcel Mateu, que és professor de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma i de la UOC. Senyor Mateu, molt bon dia.
Bon dia.
Ara de seguida li faig un parell de preguntes, però senyora Parés, hem sentit molts juristes parlant d'aquesta qüestió, però estem molt pendents de què passi demà si la Fiscalia General de l'Estat, del senyor Maza, decideix tirar endavant i presentar una querella per rebel·lió contra Carles Puigdemont per la declaració d'independència de divendres. Mm. Des del seu punt de vista, té alguna base legal presentar una querella per rebel·lió contra Carles Puigdemont?
Veure, des del meu punt de vista, crec que és gairebé unànim, llevat d'alguna veu que he sentit discordant en aquest aspecte, no és sostenible la concurrència d'aquest delicte, perquè requereix que mitjanci violència, i en aquest cas, en cap moment s'està parlant d'actes violents. En dret penal no es permet una interpretació extensiva dels preceptes en contra de la persona afectada, per tant, des del meu punt de vista, ni fent una interpretació àmplia del que s'entén violència, ni es podria, diguem-ne, englobar conductes com la que se li està atribuint, bueno, o que va realitzar el president Puigdemont.
D'altra banda, suposo que em respondrà el mateix per els membres de la mesa, que també em sembla que era ahir el diari El País que plantejava si també se'ls acusaria de rebel·lió. Exactament igual, suposo.
En el mateix sentit.
El que va passar divendres, en què es podria acusar Carles Puigdemont?
El que va passar divendres, doncs, podríem venir a dir doncs, que també en aquell moment encara, diem-ne, no se l'havia destituït en el càrrec, i per tant, doncs, podríem parlar de la desobediència que ja se li ve atribuint durant tot, diguem-ne, aquest període. Parlaríem d'un delicte continuat de desobediència, en tant, no?, que al meu entendre ve sent, diguem-ne, una continuïtat d'actes atendents a una mateixa finalitat i que, diguem-ne, contradiuen doncs uns mandats per part doncs d'un tribunal, el Tribunal Constitucional. És el que se li vindria atribuint, se li podria atribuir en aquest cas, i que suposo que aquesta serà la línia.
Senyora Parés, això és la teoria. Ahir teníem l'advocat de Carles Puigdemont, el senyor Cuevillas, aquí a l'estudi, i ell va diferenciar, diu, jo com a professor diria això. Però, després del que he estat veient, si em pregunta una previsió, diria que tot és possible. A vostè li passa el mateix? Després d'haver vist el que va passar amb Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, li sembla possible que Carles Puigdemont ingressés a presó en la pròxima setmana, si hi ha aquesta querella de rebel·lió?
Sí, seria possible. El problema que tenim en dret, no, és que tot és interpretable, i això sé que la població li dona una inseguretat jurídica, no, i un desconcert, perquè no pot ser d'una altra manera, però és cert que el dret que permet moltes interpretacions, llavors dependrà doncs, de la persona diguem-ne, que aculli aquesta acció de fiscalia, que rebi la querella que presentarà la fiscalia doncs, per entendre-ho d'una manera o d'una altra. Ara, jo crec que el meu entendre i que és majoritari pel que he sentit i el que he pogut llegir és que el delicte de rebel·lió és diguem-ne, insostenible. Mm.
Senyora Laura Parés, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Les 10 i 10 minuts, advocada penalista, sent molt clar en tot el que implica. Senyor Mateu, ara li faig una pregunta, però és que m'acaba d'arribar una informació, que és que hi ha una entrevista del ministre d'Immigració de Bèlgica, Theo Franken, a una televisió belga, a la cadena belga VTM, referida a Carles Puigdemont, i diu, ja es parla, ell diu literalment, ja es parla d'una pena de presó, cal veure fins a quin punt el judici seria just, i parla de la hipòtesi que el president Puigdemont fugís a Bèlgica, perquè és un dels pocs països de la Unió Europea que pot concedir asil als ciutadans del propi bloc europeu. Diu literalment el ministre d'Immigració de Bèlgica. Està clar que això ens posaria en una situació diplomàtica difícil amb el govern espanyol, però és possible per llei sol·licitar asil polític a Bèlgica. I diu si la demanda arribés seria examinada com la resta de manera objectiva, correcta i independent, com diu, com els agradaria als espanyols que passés. Que jo la situació de Bèlgica cada cop em sembla més impressionant. És a dir, el conflicte diplomàtic que deu tenir en aquests moments Charles Michel, que ja va fer aquelles declaracions, i ara mateix un dels seus ministres d'immigració, obrint la porta que Carles Puigdemont sigui asilat després de veure, fins i tot posant en dubte el sistema jurídic espanyol, déu-n'hi-do. Senyor Mateu, com ho veu?
Bueno, doncs una mica com el que vas explicar tu. Em sembla que cada cop es posa més en evidència que l'estat espanyol no controla ja, com controlava abans, el territori de Catalunya. Altres estats comencen a fer manifestacions que ens poden semblar molt paradoxals i, per tant, és fàcil començar a veure, diguem-ne, que aquesta premissa que existeix en qualsevol, hauria d'existir en qualsevol estat, que és la seguretat jurídica, no es dona a l'estat espanyol. Li heu preguntat fa un moment a la panelista si creia que, més enllà de la teoria que ella acaba d'explicar, això es podia portar a la pràctica. Clar, si algun d'aquests delictes es porten a la pràctica quan la teoria no ho permet, què estem dient? Que no hi ha seguretat jurídica. Si no hi ha seguretat jurídica, no hi ha estat de dret. I així comença una cadena. Si no hi ha estat de dret, no hi ha democràcia. Si no hi ha democràcia a l'estat espanyol, tots els altres socis internacionals, començant per Bèlgica, per tots els altres es poden qüestionar el seu suport a aquest estat no democràtic. Per tant, ara molt en compte que fa el govern Rajoy, perquè comença una cadena, una cadena que pot portar-li a perdre el suport internacional. Per què? I d'això m'ha d'insisteixer una cosa que em sembla que estem passant massa per alt. Si algú encara a Catalunya creu que l'estat autonòmic existeix, si algú encara té aquesta fe, diguem-ne, de l'estat autonòmic, que és d'acord amb l'ordenament jurídic espanyol, hauria de ser l'anàlisi jurídic, estrictament jurídic, de que Rajoy ha pres unes mesures il·legals i inconstitucionals. Perquè està claríssim que el govern espanyol no pot dissoldre el Parlament. La dissolució del Parlament és un acte inconstitucional i nul. Per tant, si algú que fa un acte inconstitucional i nul convoca eleccions, aquestes eleccions no són vàlides, són il·legals, són inconstitucionals. I no es pot concórrer, amb alguna lògica autonomista, insisteixo, no pot concórrer a unes eleccions il·legals i inconstitucionals. Mm. Els qui segueixin, el que entenguin que han de seguir el que va aprovar el Parlament de Catalunya, tenen una altra lògica. El Parlament de Catalunya va aprovar, tal com establia la llei del referèndum, que el seu article 4 deia que simplement un cop haguessin sortit més sis que no al referèndum havia de fer una declaració formal al Parlament. El Parlament va fer aquesta declaració formal i a partir d'aquell moment, en aquell mateix moment, entrava en vigor la llei de transitorietat jurídica. Mm. I aquesta llei és la Constitució Provisional de Catalunya mentre es faci la Constitució definitiva, que es voti en referèndum. Per tant, sí que, seguint la lògica de la República Catalana, sí que hi haurà eleccions. Hi haurà eleccions quan toquin. I no participaran els ciutadans una vegada, sinó fins a tres vegades. Perquè ara, quan seria un procés constituent, es votaria, per tant, d'aquí sis mesos, unes eleccions, unes eleccions constituents, un Parlament que faria una Constitució, per tant, aquí una primera intervenció dels ciutadans, després es votaria en referèndum, i si aquesta Constitució la vota la majoria de gent en referèndum, es dissoldria aquell Parlament constituent i es faria un nou Parlament ja amb legislatura normal. Per tant, tres participacions que ja preveu la República Catalana.
Senyor Mateu, li he de fer una consulta i miro a la Sara perquè segur que també està ben informada. Jo diria que la declaració d'independència de divendres no està publicada al DOC, que és el diari oficial de la Generalitat sí, de Catalunya.
Però és que no cal que ho estigui publicada.
No, això és el que li pregunto. És de validesa si no està publicada al DOC?
Sí, sí, perquè era només... la llei no deia que s'hagués de publicar una declaració, deia que s'havia de fer. I la declaració automàticament ja diu quins efectes comporta la llei. Comporta l'entrada en vigor d'aquesta llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República i, per tant, aquesta Constitució provisional. No cal. Ara bé, no cal jurídicament. En aquests moments, els gestos simbòlics, polítics, també són importants. I el que faci el president, el que faci el govern, el que pugui sortir publicat en el BOE, encara que jurídicament no sigui necessària, pot ser convenient, pot ser necessari per comunicar, diguem-ne, per donar una tranquil·litat, una serenor i una consolidació de la República. Però jurídicament no era necessari.
Li faig una darrera pregunta, senyor Mateu, que és... en aquests moments hi ha una qüestió que em sembla que també és que és clau, que és que la Generalitat en aquests moments es troba en una situació, és a dir, el país en aquests moments i jo crec que els ciutadans es troben en aquesta situació és hi ha un estatus, dos estatus que estan xocant, no? És la declaració d'independència que vam veure divendres i alhora l'aplicació del 155. Un 155 que ja s'està aplicant perquè hi ha càrrecs que han plegat, han estat cessats i que han acceptat el seu cessament. N'hi ha d'altres que no. Com, per exemple, Ferran Mascarell en aquest programa ahir deia que fins que no li digui alguna cosa al president ell considera que és delegat del govern a Madrid. I fins i tot va parlar d'un recurs d'inconstitucionalitat per al seu cessament. Això té recorregut, senyor Mateu?
Bueno, és que tal com tu dius, ens trobem davant de dos ens que reclamen sobirans en un mateix territori. I per tant, la clau és aquest, com hem dit moltes vegades, aquest control del territori. Perquè el reconeixement internacional no arriba només amb la declaració d'independència. La declaració d'independència era necessària, era imprescindible, perquè hi hagués aquest reconeixement, però no era suficient. El que cal, perquè quedi pacificat aquestes dues sobiranies que es proclamen dins del mateix territori, el que cal és que una de les dues demostri que controla el territori. I per això dic que abans deia que seria bo, seria convenient, que es veiés un govern català, un govern de república, en funcionament. Clar, per una banda, el govern espanyol ha publicat un decret, els decrets en el BOE, i si a Catalunya tothom fa cas d'aquests decrets, i per tant desapareix, diguem-ne, part de màgia, tot aquest independentisme que hi havia, totes aquestes institucions que estaven funcionant, doncs evidentment haurà guanyat Rajoy. Però clar, el BOE hauria produït uns efectes màgics, no? Perquè de cop i volta desapareixerien tots els independentistes i tots aquells que no només eren independentistes, sinó que eren contraris a l'aplicació del 155, doncs desapareixeria. Okay. Això és difícil que passi, aquest acte de màgia, diguem, no? I en canvi, sí que podem veure que hi ha alguns càrrecs que acaten, per tant, formalment el que estan fent és dimitir. Si dimiteixen, el que se'ls pot demanar és que presentin formalment, expressament la dimissió, i el que ha de fer la Generalitat és nomenar uns altres càrrecs. Per tant, senzillament, si veiem algunes desercions, algunes dimissions, s'han de formalitzar, tal com diu l'ordenament jurídic català, i per tant, si estem dimitint junt, se n'ha d'anomenar un altre.
Senyor Marcel Mateu, que és professor en dret constitucional de l'Autònoma i de la UOC, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Passen 3 minuts d'un quart d'11 del matí. Posem una mica en línia els papers informatius. Encara en conversa amb Carles Fernández, Ancho Lujilde, Sara González, Jordi Mercader. Ancho, tot bé o no?
Sí, Carles Fernández es el presidente del comité de empresa de los tertulianos, ¿no?
Ahí está. Y de nuevo,
oye,
el convenio.
Carles, ¿tú te ocupas de la manutención de los tertulianos, es decir, del hecho de que haya un tertuliano de la fachada atlántica europea que está discriminado y no recibe panellets y todo
eso? ¿Qué vos que hacemos? ¿También menjar o no? ¿También menjar de alguna manera?
No sé, habría que hacer algo, porque es injusto, ¿eh? A mí me gustan los panellets y los huesos de santo, ¿eh? Pero bueno.
Ah, però no són de l'època per allà a Galícia, sí,
no,
o sí?
No, aquí són els huesos de santo.
Però també per aquesta mateixa època, sí?
Sí, 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 sí.
Per Tots Sants.
Por el 1 de noviembre, sí. Uh-huh. En que conste que hay muchas pastelerías que también se venden panellets, ¿eh? No,
¿ah,
sé,
sí?
No sé ahora, que lo no, catalán ahora no. Ya es tan popular. Hace poco fui a una librería a comprar un diccionario de catalán y se dio la vuelta una señora y me miró como si, bueno, como si estuviese comprando, no sé, marihuana. Mm. Pero bueno.
Hi ha moltes coses de les que, i és evident que ara quan hem parlat amb la Laura Parés o amb el Marcel Mateu, de les que succeiran demà que són importants, i que moltes d'elles tenen a veure amb la part de la seguretat del país. I és evident que en les últimes 24 hores hi ha hagut un col·lectiu que ha estat a l'ull de l'huracà, no només les últimes 48 hores, de fet, des de fa setmanes, que són els Mossos d'Esquadra. En línia ara mateix el portaveu del sindicat de Mossos USPAC, Miquel Milagros. Senyor Milagros, bon dia.
Bon dia.
Com van rebre ahir l'assessament i la carta de comiat del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i també del director general de la policia?
Bé, el cas del senyor Trapero tampoc no ens estranya tant, perquè al final, doncs, estava sent investigat per un delicte greu. No hi entrarem a valorar si estem d'acord o no amb aquest delicte o amb aquesta investigació. Això no ens correspon a nosaltres, però sí que és cert que si l'investigat hagués estat jo mateix, doncs jo ja hagués estat apartat, no? Per la qual cosa no, això no ens sorprèn. Mm-hmm. El càrrec polític del director general, doncs nosaltres ja teníem clar que seria un dels primers a caure, no?, si s'aplicava el 155, i ell mateix, doncs, bueno, va acceptar aquesta dimissió. Al final és com una dimissió, no?, el que fa ell. I bé, ara, doncs, tenim aquí la incertesa de saber, doncs, qui ocuparà aquestes funcions, no?, perquè al final tampoc no s'ha dit si posaran un conseller nou d'interior, si ocuparan aquesta plaça, si no, per la qual cosa estem una mica a l'expectativa.
Ahir hi havia un comunicat que va enviar el Ministeri d'Interior, i aquí que tinc el Carles Fernández al costat, que vaja, que coneix molt bé els cossos de seguretat de Catalunya, va començar a interpretar i em va dir clarament, hi ha una de les parts en què semblava, no semblava, ell deia, és així, que els cossos de seguretat a Catalunya, per tant, inclòs els Mossos d'Esquadra, passaven a dependre en bona part de la delegació del govern a Catalunya, per tant, d'Enric Millo. Avui, això a vostè li consta?
A mi personalment no em consta això. A mi sí que em consta, evidentment, el canvi de càrrec, no? Com tots han vist, doncs el major ha sigut doncs apartat, i ara doncs el comissari Ferran doncs és que ocupa de moment el cap del cos. I bé, a nosaltres, els agents de peu, bàsicament el gran gruix del cos, no? El que seria l'escala bàsica, agents i caporals, no ens afecta massa en res, no? Al final nosaltres tenim una feina que és cada dia la mateixa, no? 24 hores al dia, 365 dies a l'any, i és protegir els drets i llibertats de la nostra ciutadania. A partir d'aquí, evidentment, no és una situació agradable per a ningú, però nosaltres, diguéssim, per la policia no varia massa, eh? Insistim, sí que és cert que no és agradable i, per tant, volem doncs, que s'acabi. S'acabi el més aviat possible aquesta situació, però evidentment nosaltres hem de continuar treballant i hem de continuar fent el que fem cada dia, d'acord?
Definiria, senyor Milagros, la situació que es viu dins dels Mossos ara com un cert dubte? Perquè ara jo li anava a preguntar, imaginem que el fins divendres conseller d'Interior, que és Joaquim Forn, dona alguna ordre als Mossos no, a través d'aquí i a on arriba això?
El senyor Forn de moment no s'ha manifestat, o almenys jo no tinc constància que s'hagi manifestat al respecte d'un costat o de l'altre, la qual cosa no sé què és el que farà, no estic a dins seu. Uh-huh. N'he suposat, si féssim un supòsit doncs, que dones ordre, en tot cas donaria el cap del cor.
Clar.
I aquest és el que hauria de valorar si completar aquesta ordre o no. Uh-huh. A partir d'aquí, nosaltres insistim, són cos jeràrquic, com sempre s'ha dit, i per la qual cosa nosaltres hem d'obrir els nostres superiors. I l'escala de comandament, el que està a dalt de tot ara mateix, és el comissari Ferran López.
Uh-huh. Ahir hi havia un comunicat del seu sindicat en què es deia, crec que cito textualment, el comandament suprem dels Mossos i la coordinació de les policies locals ha de recaure en la Generalitat.
Sí, sí, és. Això Llavors, nosaltres vam fer un comunicat ahir de manera institucional, doncs, on posaven quatre punts ben clars, i aquest concretament és el punt número 2. Així ho creiem i així ho vam manifestar el nostre comunicat.
Jo li pregunto què vol dir exactament, perquè en aquests moments la Generalitat, o sigui, que hi hagi una nova direcció de la Generalitat també implica la Generalitat, és a dir, que vostès veurien bé que les noves ordres dels nous responsables de la Generalitat, o sigui, considerarien que això és Generalitat?
Bé, nosaltres creiem que la Generalitat, doncs, són els càrrecs que ocupen un cop hi ha hagut unes votacions, no? Està clar, les últimes votacions van ser el 2015, per tant, hi ha uns càrrecs polítics al capdavant que han sigut posats per cadascú de nosaltres com a ciutadans de Catalunya, i nosaltres el que entenem com a Generalitat és això, la qual cosa el que volem, com ja citem també el punt número 4, és que s'acabi d'una vegada per totes aquest estil de ronça per part del govern de Catalunya, del govern d'Espanya, i el que volem és que hi hagi normalitat i tranquil·litat, bàsicament perquè aquesta situació, doncs, evidentment, no ens agrada ningú de nosaltres, i ara pues, estem en una situació complicada i estem al mig, no? Però, insistim, nosaltres creiem que la Generalitat són aquells elegits per la ciutadania, no aquells que són imposats.
Li faré una altra pregunta bastant directa, senyor Milagros. No sé si han rebut algun tipus d'ordre pel que fa als que fins divendres eren consellers, Carles Puigdemont, si demà dilluns tornen als seus despatxos, són espais, diguem-ne, oficials, són espais de la Generalitat de Catalunya. Se'ls ha donat alguna ordre de deixar-los passar o no deixar-los passar?
Nosaltres, com he explicat abans, nosaltres representem l'escala bàsica, per tant, estem parlant de la majoria del cos, però alhora també no representem l'escala de comandament, per la qual cosa no tenim aquesta informació. Si ha arribat o no aquesta informació als companys i companyes que es troben al Parlament i altres edificis de la Generalitat, ho desconeixem. Nosaltres no tenim aquesta informació.
Li faré dues preguntes més. Una, li consta el que es publica que s'han retirat les escortes, per tant, també de Mossos d'Esquadra, de la majoria dels consellers, i s'ha reduït la de Carles Puigdemont?
Jo no tinc aquesta informació contrastada al 100%. Si bé és cert que ahir va sortir a infinitat de mitjans de comunicació, doncs, que els consellers se'ls havia retirat aquestes escortes i el president se l'havia reduït. Ho desconeixem, insistim, no ens doncs, competa a nosaltres aquesta decisió, i en tot cas, si ho han fet, doncs tenen les seves explicacions.
S'imagina, jo fa setmanes, quan ens acostava l'1 d'octubre, li vaig preguntar s'imagina els Mossos d'Esquadra retirant urnes, i em va dir que no i que creia que això no succeiria. Li faig la pregunta ara que han passat setmanes. S'imagina els Mossos detenint Carles Puigdemont?
No ho sabem. Dir el contrari seria també enganyar-nos. Al final nosaltres estem per complir el mandat judicial, insistim, i per complir les ordres jeràrquiques. A partir d'aquí, nosaltres, el que vam fer el dia 1 d'octubre, com ja he dit més d'una ocasió, va ser complir ordres estrictament. Dels nostres superiors, com a cap de dispositiu, cadascú de nosaltres a les seves comissaries respectives, i tot això emanava de l'ordre del major Trapero, el qual se referenciava a l'ordre del PSJ. A partir d'aquí, insistim, nosaltres el que vam fer és complir amb les ordres dels nostres superiors. Per qual cosa, no sé quin escenari es dibuixarà demà dilluns ni la setmana que ve, però bé, nosaltres, insisteixo, nosaltres hem de continuar fent el que millor fem i el que millor sabem fer, no? Doncs és protegir els drets i llibertats dels nostres ciutadans.
Miquel Milagros, portaveu del sindicat de Mossos USPAC, aquesta Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya. Moltíssimes gràcies per atendre'ns en un dia com avui.
Gràcies a vosaltres.
Passen 6 minuts de 11:45 del matí. Carles.
Sí, el senyor Milagros, que certament, i com ell ha dit, el sindicat és representatiu de l'escala bàsica, per tant, dels agents i els caporals, jo crec que ha reflectit molt bé l'entrevista les contradiccions amb les que es belluga tothom, ja no només els Mossos, no? Perquè, per una banda, doncs, ell considera que els representants que han d'ocupar la Generalitat són aquells que han estat votats, per tant, diguem, considera que la màxima autoritat amb seguretat al país és el conseller Forn, per dir-ho com a exemple, no? Però, per l'altra banda, bé, doncs, diu que ha d'acatar les ordres i que, bé, és aquest, tornem a la necessitat d'aclarir. Jo crec que aquesta és una necessitat imperiosa, que comença a ser imperiosa, que comença una setmana laboral, una setmana en què ahir mateix ho dèiem aquí, quan ell diu no, que no té coneixement d'això de la delegació o del govern. Bé, quan ahir mateix ho dèiem, no? Hi havia aquí l'ex presidenta del Parlament que feia una manifestació, la senyora Gispert, sí. Que deia ens hem de sentir república o ens hem de convèncer, o no. Feia servir una frase d'allò, ens ho hem de creure, no?, que som república, i llavors a l'hora d'analitzar el document jo li deia, i ara els 17.000 Mossos aquí han d'atendre, diguem, no? I acaba de dir, bé, és que jo aquesta decisió no l'he de prendre jo, ja ho entenc, no? I efectivament és així, no m'agradaria que s'entengués com una recriminació, efectivament és així, no? Ella no ha de, però algú ha de començar a donar instruccions clares,
que, fet,
perquè la confusió en determinats àmbits, i la policia és mega sensible, i per això és el primer al qual s'agafa el BOE i s'especifica, perquè és mega sensible, les instruccions a la policia han de ser molt clares, molt. I encara que el senyor Milagros efectivament apeli a la representació de l'escala bàsica i que, per tant, amb ell ja li donaran ordres, el senyor Milagros també sap, igual que jo, que és que en la feina policial hi ha una part de discrecionalitat de cadascun dels professionals de la policia que han de prendre una decisió, perquè no totes les decisions sovint decideixen. Llavors, em sembla raonable, doncs, això, aclarir, i sobretot en aquells aspectes absolutament sensibles, perquè és que si no podem ficar-nos en un problema encara més gros.
De fet, malgrat la incertesa que tenim a hores d'ara de com respondrà el govern a partir de demà, no?, i si hi haurà un context de resistència i en quin grau serà, el que sí que estem veient és que Interior sí que queda al marge, no?, perquè Interior sí que hem vist com el major dels Mossos Trapero acata, no?, aquesta destitució. Jo crec que es busca d'alguna manera evitar l'enfrontament entre cossos policials, entre una àrea que és especialment sensible i que, per tant, es vol deixar al marge. Jo crec que ja ho hem vist en aquestes últimes hores, que si algú està acatant i intentant, doncs, no entrar en contradiccions, malgrat que el context et porta cap a una contradicció, és justament el Departament d'Interior.
És veritat que, és a dir, la confusió mai és bona, i en un cas dels cossos policials em sembla que és imperatiu que no hi sigui, però jo, i quan ens llevem al matí i a les 4 de la matinada fent F5, veig que el BOE, el primer decret que signa un ministre, no del Consell de Ministres, sinó un ministre, és la destitució, el cessament de Josep Lluís Trapero, i a mig matí Trapero s'acomiada, hi ha poc més a dir, diguem-ne.
Bueno, però hi ha un punt de prudència, diguem-ne, perquè no és el mateix que desobeixi un funcionari de la Conselleria de Sanitat que desobeixi Trapero. Les conseqüències són molt mateix diferents, i és evident que demà estarem en aquella situació tan rara en què el senyor Rull, per posar un exemple, pot entrar a la conselleria que abans ell dirigia, però en canvi no hi pot entrar el ministre Rull. Per tant, diguem-ne, el mosso de la porta té un problema que haurà d'interpretar si aquell senyor que ell coneix que ve a fer una gestió a la conselleria o ve a ocupar el seu antic despatx.
Sobre això hi ha diverses coses, i per això jo dic que és tan transcendent demà, perquè demà veurem què és el que fa el senyor Rull, què és el que fa Carles Puigdemont, què és el que fan, quin és el punt de partida davant de la situació que assumeixen, però també veurem el que li preguntava el senyor Milagros, hi ha alguna instrucció o no hi ha alguna instrucció? Sobre això tot és interpretable. Ahir sentíem Xavier García Albiol dir, venint a dir que si Puigdemont vol anar al despatx a fer alguna cosa, que vagi
a un lloc a fer... No, crec, perdona.
A mi em va semblar que deia...
Sí, que si volen quedar en algun lloc per fer una reunió i discutir de segons què, però al Palau de la Generalitat jo crec que això no s'admetrà.
Si tu, des del teu punt de vista ara mateix, si demà Carles Puigdemont va al Palau de la Generalitat, no podrà entrar.
Provocarà una reacció. No, jo crec que sí que podrà
entrar. Sí, sí que
podrà entrar. Però hi haurà una reacció, i aquesta reacció pot venir d'un ordre judicial.
La prova de foc serà on es reunirà dimarts el govern de la República.
Exacte.
Jo crec que s'ha de reunir el Parlament, perquè són diputats de majoria, per tant, el Parlament està dissolt, però hi ha una diputació permanent. No. Hi ha una diputació permanent i poden anar al Parlament els diputats. Els diputats no perden el dret d'anar al Parlament fins al dia que són substituïts per uns altres diputats. Per tant, es podria anar al Parlament i reunir-se, diguem-ne. Jo crec que això seria molt difícil d'evitar. Ara, al Palau de la Generalitat crec que no se reuniran.
La sala Tàpies serà molt complicat.
Clar. La prova és ahir, diguem-ne, l'acte, la compareixença que fa ahir Puigdemont la fa amb un atril, que, com una mena... Tot, en campanya electoral tothom té aquella imatge amb les dues banderes i unes escales a darrere. Nosaltres sabem que aquelles escales són les de la delegació del govern de Girona, però podrien ser les escales de Sant Fèlix, de Girona. Per tant, podria ser qualsevol lloc. La prudència que demostra ahir Puigdemont, si això, o que demostra el director general dels Mossos, si això ho apliquem a tota la cadena administrativa, vol dir que d'aquí 9 dies la república haurà desaparegut de facto. Perquè anirà a eleccions, eleccions autonòmiques. Perquè, per tant, diguem-ne, serà molt difícil mantenir que una república i alguns ministres d'aquesta república participen de les eleccions autonòmiques.
Per això, Jordi, ahir va córrer la brama i l'Arturo va... jo crec que segurament en algun moment això s'ha plantejat, no sé si s'ha descartat, l'Arturo Puente, que era aquí i que és un periodista molt ben informat, venia a dir que corria la brama en algun moment que Carles Puigdemont, quan sortís, convocaria eleccions pel 21 de desembre.
Fins i tot hi ha qui diu que té firmats els decrets. O sigui que abans...
La convocatòria.
Abans,
és veritat que jo des d'ahir miro compulsivament el DOC, eh?
Abans de que s'intervingués formalment la Generalitat, en aquella reunió que va haver-hi a Palau aquella nit, que devien fer dues coses, començar a treure papers, segurament hi ha gent que creu que allà es podien firmar dos o tres decrets de diferents coses. Jo crec que tot això és pura virtualitat. O sigui, en el moment en què l'Estat espanyol ha decidit intervenir la Generalitat saltant-se totes les precaucions constitucionals al cas, li serà ben igual que hagi firmat decrets que no els hagi firmat.
Anxo. Anxo.
Sí.
Ah, perdona.
No, siguem pràctics. Entenguem, diguem-ne, que l'Estat no fa la despesa de posar en perill la Constitució i l'Estat de les Autonomies com perquè ara el president Puigdemont li firmi decrets. Diguem-ne, a veure si siguem realistes en aquest sentit, perquè si no estem ajudant a crear una bombolla que un dia patarà, no sabem ben bé com patarà, perquè això és difícil de veure, però patarà. O sigui, tu no pots estar gaires dies en el núvol.
Això.
Ja, jo lo que creo es que todo esto, Jordi, lo que demuestra es el disparate cometido el viernes, porque luego, si realmente no lo puedes aplicar, si nadie te reconoce, bueno, pues, claro, le das una satisfacción a tus seguidores, pero al mismo tiempo es que se lo pusiste a huevo a Rajoy. Yo, de todas formas, Xavi, estoy muy alucinado con esto de Bélgica, con lo del ministro de Inmigración y el Asilo a Puigdemont. No sé qué recorrido tiene y si realmente se puede plantear, pero es una vía de agua en la estrategia española en la Unión Europea, muy clara, ¿no? Claro, hoy hay una manifestación,
sí,
que a mí me parece muy bien, como ya dijimos muchas veces que...
Espera, Anxo, només un segon, que és per reblar el clau teu, eh? Tu no interpretes això del ministre d'Immigració com un... escolta, el meu primer ministre ningú li diu segons què, perquè no el van renyar molt. En el seu dia, el primer ministre belga, quan surt i fa les manifestacions més o menys a favor de Catalunya, o tu creus que això ja ve de temps i és feina de diplomàcia, entre cometes, catalana?
Hombre, yo creo que interpretar el gobierno... Bueno, eso segundo puede ser. O sea, podría ser como un anticipo de algo. Lo que pasa es que claro, yo... ya me cuesta ser marianólogo para ser belgólogo, ¿no? Y debe serlo. Decía lo de los comunes, y lo de Mariano debe ser, bueno, un juego de niños comparado con la política belga, que recuerdas el tiempo que estuvo sin primer ministro, ¿no? Yo, de todos modos, en esta manifestación, que insisto, me parece muy bien que la haya y que salga a la calle el unionismo, claro, va a haber miles... decenas de miles de personas gritando Puigdemont a prisión, ¿no? Hombre, yo lo que espero es que la policía española no muestre la simpatía que mostró la otra vez cuando se tomaron imágenes aéreas, además en un momento en el que no se podía volar en Barcelona,
desde un helicóptero de la policía y se colgaron en la cuenta de la policía con el hashtag de la... Claro, porque entonces ahí están pidiendo en la prisión y si la policía difunde eso y apoya eso y el gobierno, claro, hay un problema grave, ¿no?, de que se está anticipando el juicio, ¿no? Luego, desde luego, si ves en las redes sociales en todo lo que se dice de la prisión de Puigdemont, pues realmente asusta un poco. E insisto, yo creo que se equivocó gravemente en Puigdemont, creo lo que cuenta Puigveros hoy, de que se puso al lado de la gente y no en el lado en el que no hizo lo que debería de hacer, pero meter en la cárcel a un presidente de la Generalitat, claro, la jugada está claro cuál es, que es decir, ya no es presidente de la Generalitat, es presidente, ¿no? Pero para mucha gente sigue siendo el presidente. Uh-huh. No es meter en la cárcel al presidente de Cantabria, y creo que, uh-huh, que eso se debería tener en cuenta, o el presidente de La Rioja, no me estoy refiriendo a Revilla en concreto, al de Murcia, ¿no?
Passen 3 minuts de 3 quarts d'11 del matí, anirem un moment a publicitat, crec que Sara has de marxar, el Jordi també? Sí. Gràcies a tots dos per acompanyar-nos, es queda un moment al Carles.
El comitè d'empresa sempre és el camí.
El Carles i a l'Anxo, però anirem un moment al centre de Barcelona per veure com s'està preparant aquesta manifestació.
A RAC 1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
8 minuts i a les 11 al punt del matí, quan arribem a les 11, ja ha vingut l'Àlex Torío, que farem, jo crec que farem una mica de kit-kat musical, que sempre ens va molt bé, i després tornarem a l'actualitat, perquè en aquests moments al centre de la ciutat de Barcelona ja comença a aparèixer moltíssima gent amb banderes espanyoles. Fa 3 setmanes va haver-hi una gran manifestació que vam explicar aquí en directe des de RAC1 a la Via Laietana i que baixava fins a l'estació de França, que va ser una gran demostració de força de l'espanyol o dels defensors de la unitat d'Espanya en contra de l'independentisme, que va reunir, segons la Guàrdia Urbana, 450.000 persones, segons els organitzadors, prop d'un milió. Avui veurem, perquè han triat un escenari que és més gran. Sí que és veritat que Àlex Ramos, el vicepresident, aquest matí també posava la vena abans de la ferida i deia, aquí no comptarem i no farem una competició amb nosaltres mateixos. Però hem de veure com està la situació en aquests moments al centre de la ciutat de Barcelona. Adrià Santa Susagna, bon dia.
Hola, bon dia.
Què m'expliques?
Bé, doncs, perquè ens fem una idea de com és aquesta manifestació, si us en recordeu, la manifestació que va haver-hi dissabte passat per demanar la llibertat de Jordi Cuixart, doncs és tres quarts igual. És a dir, l'escenari està al Gran Via en Passeig de Gràcia, passada la Font, si mirem cap a la plaça Catalunya, i després hi ha tot Passeig de Gràcia que s'enfila cap amunt fins a la plaça dels 5 d'Oros, on hi ha gent, diguéssim. La capçalera comença a Aragó en Passeig de Gràcia i anirà baixant, doncs, Passeig de Gràcia fins a Gran Via. Ara mateix veiem que hi ha bastanta gent des de la nostra posició, que és Gran Via.
Ai, que se'ns està tallant la connexió amb l'Adrià.
A Passeig de Gràcia veiem moltes banderes europees, senyeres, banderes espanyoles, i des de... Si em sentiu bé ara?
Sí. Tira.
Vale, doncs això, que estem aquí a Passeig de Gràcia en Gran Via, veiem moltes senyeres, moltes banderes europees, banderes espanyoles, i el que esperen des de l'organització és això, que sigui una altra manifestació massiva. I de fet ara mateix estan començant a atendre els mitjans de comunicació, els vicepresidents de Societat Civil Catalana. Si voleu, els escoltem, és Àlex Ramos, que tenen Àlex Ramos i Miriam Tell, els que estan atenent la premsa.
És el legal situation that the government take a decision and President Puigdemont
és Àlex Ramos atenent a la premsa internacional en anglès. Crec que tenim un altre punt d'interès, que és el Xavi Sierra, a l'Hotel Condes de Barcelona, a dalt de tot per veure exactament amb vistes cap al Passeig de Gràcia, que ens pot dir exactament en quina situació es troba, si hi ha gaire gent o no a aquesta hora. Xavi Sierra.
Sí, doncs perquè ens entengui la gent, nosaltres estem situats a Passeig de Gràcia, en carrer Mallorca, una mica al centre d'aquest Passeig de Gràcia. El que veiem des d'aquí dalt és que els cotxes ja no poden circular pel passeig, només veiem algun vehicle sortir d'algun aparcament, però en general no es pot circular ni pel Passeig de Gràcia ni pels carrers que donen a aquest passeig. Pel que fa a la gent, veiem força gent amb banderes espanyoles i catalanes que es desplacen en direcció mar, cap a la Gran Via. I des d'aquí també veiem molta gent concentrada davant la Pedrera. Pel que fa als crits, des d'aquí dalt, de moment, hem sentit els clàssics No nos enganyen, Catalunya és Espanya, també el de Puigdemont a prisión i el TV3 manipuladora. I també un apunt, el que ja va ser un clàssic d'aquestes últimes manifestacions, tant independentistes com unionistes, ja està sobrevolant aquest passeig de Gràcia l'helicòpter de la Guàrdia Civil.
D'aquí a uns instants, em sembla, perquè estem intentant recuperar la connexió amb l'Adrià Santa Susagna, que era just a peu de carrer per escoltar una part dels parlaments, crec que era Societat Civil Catalana, Àlex Ramos, que hem entrevistat fa una estona, qui estava parlant. El que ens interessaria saber, de seguida que ens senti l'Adrià, és si hi hauran líders polítics que atenguin també els mitjans de comunicació. De seguida connectem amb ells. En tot cas, Carles i Ancho, des del vostre punt de vista, ho dèiem fa tres setmanes, jo vaig dir que a mi em sembla una magnífica notícia que els defensors de la Unitat d'Espanya i que creuen que el procés independentista és un error surtin al carrer i expressin la seva opinió, com ho han expressat en les urnes en moltes ocasions, i que, al revés del que alguna gent opina, crec que és molt bo.
Oh, i tant, és una gran notícia, i que a tothom que hem reivindicat a poder comptar-nos, doncs avui hem d'estar satisfets de que passi això, i el que hem d'estar és fer aquesta apel·lació, que la manifestació sigui tranquil·la, que tothom pugui dir-hi la seva, i que sigui doncs tan massiva o no com siguin capaços de convocar la gent. A mi em sembla una magnífica notícia, i crec que més enllà de que en tots els àmbits sempre hi ha delinqüents, perquè és la paraula que tenen, que estan disposats a crear aldarulls o a fer que això és absolutament minoritari, si la majoria doncs expressen la seva opinió amb correcció, jo crec que és una gran notícia, i que ja tocava que també poguéssim visualitzar, no? Així jo crec que ens acostem més al moment en què ens podrem comptar, que jo crec que és decisiu.
Ancho?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa que viendo lo que daban en Televisión Española anoche de la manifestación de Tarragona y también de la de Madrid, hombre, pues tengo que decir con gran dolor de mi corazón por decir esto, que José María Aznar López tenía razón en aquello de cuando estaba obsesionado con que componerle letra al himno de España. No sé si os acordáis que incluso encargó en que se hiciera una letra. Lo digo porque lo que daban ayer de estas dos manifestaciones eran cantando el Que viva España de Manolo Escobar, ¿no? Uh-huh. Seguramente hay imágenes de... hay una España moderna, de todos modos. Yo creo que no estoy de acuerdo con esta España no plurinacional, pero es verdad que no, que tampoco es una España casposa de Manolo Escobar, y que se dé esa imagen, yo creo que no les favorece. No sé si en este caso cantan o no el Que viva España, però...
Bé, també falta una hora, per la manifestació.
Però, mira, Ancho, jo prefereixo el Viva España en lloc de la Por Ellos.
Sí, jo també.
Ah, bueno, también.
Una Por Ellos que, com sentíem a l'informatiu, Albert Rivera va utilitzar ahir en el seu míting, dient que el que veurem és un Por Ellos democràtic, pel qual igual s'entén que l'anterior no va ser del tot.
Digues, Ancho. La Por Ellos y el Butarén, ¿no? O sea, una cosa sí. Así. Mm. Sí. Muy de repente, ¿no?
Una cosa que crec que ara hem recuperat l'Adrià Santa Susagna. El que li volia preguntar a l'Adrià és que està parlant Societat Civil Catalana. Ha de parlar alguns dels membres dels partits que conformen aquesta manifestació, PP, Ciutadans i PSC?
Sí, sí, de fet hem de parlar tots. Els primers que haurien de parlar de Societat Civil Catalana, i després passaran per aquí, en aquesta zona de premsa que han habilitat, tots els partits i també el govern espanyol. És a dir, està previst que hagi de parlar Dolors Montserrat, la ministra de Sanitat, i que parli i expliqui a veure com està la situació després que divendres doncs, es proclamés la República Catalana i es destituís acte seguit el govern català. També ha de passar per aquí Ciutadans, parlarà Albert Rivera i Inés Arrimadas, del PP Xavi García Albiol i Andrea Levi, i també serà el PSC. És important la presència del PSC perquè l'última manifestació, la del 8 d'octubre, hi van anar a títol personal. Les persones, els diputats o persones del PSC que hi volien anar, ho han fet a títol personal. Aquest cop no, aquest cop ho fan com a PSC, com a partit, i de fet serà el mateix Miquel Iceta, que no hi va ser a la manifestació del 8 d'octubre, així que hi serà aquest cop. També serà Núria Marín i Salvador Illa, el secretari d'organització del partit. Per tant, serà el primer cop a les últimes setmanes que el PSC, com a partit, va a una manifestació, en aquest cas, aquesta de la Societat Civil Catalana.
Les 11 en punt del matí, Ancho Lujilde, Carles Fernández, per avui ho deixarem aquí, quan se n'enriu el Carles dels convenis de Tardolians. Just ara que estem veient imatges del centre de Barcelona, ja hi ha molta gent a les que serveix Televisió Espanyola. Digues, Sancho.
No, que se ve muchísima, ¿no? Yo, sí. Lo que en Televisión Española es... está muy bien. Y yo también estoy de acuerdo con lo que decía el portavoz de Sociedad Civil Catalana, de que en la gran mayoría del otro día era gente de Barcelona, o sea, de Cataluña,
y tan.
Sí. Y está muy bien. Y en la línea de Carlos Fernández, efectivamente, es un poco salir del armario, dejarse de esconder detrás del Estado y que lo mejor sería que se votase. Si no, igual que critico lo que se hizo el viernes en el Parlamento, sobre todo lo que critico es que no hay un referéndum de autodeterminación como en Escocia. Que, por cierto, el bloque de izquierda, ayer el partido este... en portugués, que tiene un 10% y que está en la coalición gobernante, le recordaba al gobierno portugués que en cumplimiento de la constitución portuguesa debería defender el derecho de autodeterminación. Y decía que además que había experiencias en Europa, que ya no es verdad que solo sea para el tercer mundo. Y estaba muy bien lo que decía Catarina Martins, la líder del bloco.
11:02, Ancho, com sempre un plaer. Moltíssimes gràcies, Carles Fernández. Com sempre, moltíssimes gràcies.
Vinga, adéu-siau.
11:02.